esportivo. Ho donem tot.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
1, 3, 11, 15 i 30, i els sols, el 4 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
She wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you.
12 i un minut. Vinga, ara sí, havíem fet ja una primera incursió en l'anàlisi d'aquest Nàpols 1, Barça 1. Deia l'Àlex, jo hi estic molt d'acord, que el Barça ha fet més coses bé que malament. Per tu...
Sí, mira, hi ha una idea que em balla pel cap, perquè jo crec que, per exemple, després del partit a Sant Mamés, també vam tenir una mica aquesta sensació que el Barça havia estat millor que en molts partits de Lliga, que s'hi havia posat, que havia pressionat millor, tot i que l'Atlètic Club és un rival que no té res a veure amb el Nàpols i que, per tant, distorsiona la comparació, eh? Però perquè se m'entengui, el que vull és que el Barça, quan s'hi posa, com ho ha fet a Nàpols avui o com va fer Sant Mamés, li alcança com per això.
Sí, sí, totalment.
O sigui, no hi arriba.
Què vols dir, els 90 minuts?
No,
el resultat.
El resultat.
Sí, sí.
O sigui, el resultat, al final...
Ja, però se m'ha de saber un punt de mala sort que a la Mic te'n falla dues que no s'han
sí,
de fallar.
Sí, i avui
no.
També, que en un xut a porteria sí. Fan el gol, que bé, és una errada d'Iñigo,
és sort,
per mi.
O és qualitat, o és que no tens prou nivell a dalt, sí. o al darrere, no sé. Però al final em quedo amb aquesta sensació
sí,
una mica.
Totalment d'acord. O que s'acaba la benzina...
Sí. Que, home, és que hi ha hagut un moment, minut 60, que Pedri i Gundogan estaven esclats. Avui també la Minya Mal no ha tingut el dia, no? Per fora l'hem vist poc, llavors sí. Estic totalment d'acord que es nota molt l'equip quan s'endolla, quan hi van i quan sembla, no? quan el partit els agrada sempre, perquè curiosament sempre és dies grossos, no és casualitat, però que fins i tot aquests dies que fan molt bon partit que dius, hòstia, això és una altra cosa, és veritat, sempre t'acabes quedant amb la mel als llavis de dir, no n'hi ha prou. I això que ara recuperes la versió més letal de Lewandowski, que dius, hòstia, va, torna a ser definitiu, no? Torna a ser a marcar diferències. Però és que amb un de sol no n'hi ha prou. El dia que Lewandowski torna, està molt bé, Lamine, una versió més baixa. Pedri, per mi, continua estant
no sé,
a un
falta,
60% sí, del que és Pedri.
Miqueta, sí. Però avui ha fet una passada...
Però clar, amb una passada, és això, clar. Diem, hosti, que bé Pedri aquesta passada. Però després, això que exigeix Xavi, que estic totalment d'acord i que no ho hem vist encara, que és, ei, anem guanyant, anem a posar-li pausa, anem a dominar el partit a través del joc. Som incapaços, i això és un missatge cap a Pedri, cap a Frenkie, cap a Gundogan, cap a tots, però per mi el que està més per sota del seu nivell és Pedri. Sincerament, pel que li hem vist fer aquí al Barça.
Bueno, i Frenkie
el dono per casa a part.
El donem per perdut.
Diria.
Sí, tot i que avui... O sigui, no ha estat tan malament com en altres dies.
Va estar millor a la sala de premsa ahir, potser.
Calla, no em facis parlar.
Més si voleu, contundent.
Si voleu comentar en algun moment això de l'estripada, ho podrem comentar també, perquè m'agradaria saber...
Més endavant, no?
Més endavant, sí.
Deixem-ho per després.
No, això, què ha fet bé el Barça, per exemple, del Mas, i què no ha fet tan bé avui?
A veure, jo estic d'acord que hi ha un tema de ritme, un tema de falta de continuïtat. Jo crec que també té molt a veure que ho hagin vist a partits puntuals. És a dir, si el Barça és capaç d'encadenar 2-3 partits amb aquest to, crec que li serà molt més fàcil mantenir aquest nivell d'intensitat, no? Perquè això és com un entrenament. És a dir, tu en futbol sempre es diu que el mateix ritme que té un partit no el té cap, cap entrenament. Llavors, si tu encadenes partits a alt ritme i amb aquests salts de pressió, etc, et serà més fàcil, en lloc de que et duri la gasolina 50 minuts, que t'enduri 65 i després 70, no? Per tant, hi ha un tema de continuïtat. Què ha fet bé? Jo em quedo... Hi ha diverses coses, no? Ja et dic, jo amb pilota i sense pilota he vist millora, però em quedo amb la pressió. Amb la pressió, el Barça ha canviat una cosa, i ja la va canviar a Vigo. I és que el Barça, normalment, quan pressionava defenses de 4, sempre ho feia amb els 3 de dalt i pujava un interior al costat de Lewandowski, normalment era Gundogan o era Pedri. Ara, a Vigo ja no ho va fer així, i avui ho ha repetit, sobretot la primera part. A la segona ha passat alguna cosa perquè ha deixat de fer-ho durant una estona, però en lloc de pujar un migcampista, el que fa és tancar la min al costat de Lewandowski i puja a Koundé en el lateral esquerre, no? I això que li permet, i això li va de meravella. Primer de tot, perquè Lamine és molt bo en pilota, però ens oblidem que és un extraordinari pressionador. Pressiona molt bé les pilotes, roba moltes pilotes, i les que no roba,
provoca
la recuperació posterior, sí. No? De manera que el Barça avui, a la primera part, ha recuperat 15 pilotes a camp rival. 15 a camp rival. A Vigo, això amb una part, a Vigo en va fer 23 a camp rival. Venim del dia del Granada, que amb tot el partit, i recordeu que és un partit que es va allargar gairebé 100 minuts, en va fer 11 a camp rival.
Clar, a més, així, Àlex, no descol·loques al mig del camp.
Ah, exacte.
No perden la posició.
I aquí vaig a la segona, no? Hi ha menys desgast per al mig del camp, no has de treure ningú, diguéssim que estan més posicionals, més frescos, per quan han de fer el salt a pressió sigui més eficient, i jo crec que això s'ha notat sense pilota, per suposat, i crec que s'ha notat en pilota. Ja us dic que la segona part, quan s'ha descontrolat una mica, ja s'ha difuminat una mica això, però jo em quedo amb aquesta pressió. Crec que les dades, bé, ho hem vist tots, no? Això li permet a l'equip, avui he jugat molt més a camp rival, sí. Més que a camp rival, a l'últim terç. O sigui, hem vist, sí, a l'equip moltes vegades a l'últim terç de camp, no? No allò tan...
Clar, és que és molt més fàcil construir jugades d'atac si robes en camp contrari, perquè estàs molt més a prop, per una qüestió lògica de física.
Exacte, i a menys recorregut.
Que no passi, has de construir des de tota l'estona, des del teu,
sí,
propi camp.
I no? De fet, i la primera mitja hora ha estat molt bona, bé, en aquest, sí, sentit, no? Recordo aquella ocasió que la Mina l'acaba ell mateix xutant, que és una recuperació que ell fa, o fem a l'últim terç i l'acabem. Per tant, la pressió, sens dubte, i després en pilota, això ja et porta, a estar més ben col·locat, més fresc, i per tant està més bé. I també em quedo, crec que avui l'equip ha trobat molt a Gundogan i Pedri, especialment durant la franja.
Entre línies, el mig i el central.
En els famosos quadrats que sempre ens diu Xavi, avui els ha trobat, no? I els ha trobat perquè ha estat més ben col·locat, perquè ha pogut enllaçar atacs, és a dir, era un atac i com que recuperava ràpid o força ràpid, podies reatacar, i els altres no estaven tan organitzats.
Perdona, i la mobilitat, bueno, jo, sí,
no,
avui
Gundogan, jo destacava. Gundogan, jo crec que avui ha estat molt bé.
Ha estat molt bé, Gundogan.
Gundogan avui l'he vist fer un pas endavant.
Per mi,
endavant.
Els del mig, tots, sí, han estat bé en el seu rol.
Llàstima de l'últim xut amb l'esquerra que
sí,
ha passat allà, fregant,
sí,
el pal.
Sí.
Perquè hauria estat bé, hauria estat...
I una altra que diu claríssima, que fa aquell xut molt fluix, sí, que dius, sí, ostres...
Ha tingut quatre rematades, Gundogan, sí, ell i Lewandowski, sí, han estat amb quatre rematades. Però
ha participat molt, Gundogan. Jo crec que li va molt millor jugant aquesta posició. Sí, a mi l'invent de Christensen, bé, ho considero un mal menor, és a dir...
Bé, està complint, no, Raül, o no?
Sí, però,
jo crec que sí,
però no aporta brillantor, per entendre'ns. Vull dir, sí, millor Christensen
no
que...
No per pilotes, però cosa
que
molt important.
Christensen, perquè llavors Gundogan pot jugar a la part de dalt del quadrat. Bàsicament m'agrada per això. I Frenkie, doncs potser està també més protegit d'alguna manera i es camufla millor el seu baix rendiment.
Però jo crec que és evident que l'equip està defensant millor, no sé si és per Christensen,
sí,
o no.
Sí, però has jugat amb els quatre, tens quatre centrals,
sí,
al camp,
Sí, sí.
Koundé,
sí,
Íñigo, Araujo i Christensen.
Sí, clar,
però, tens, sí, però tens un central fent de pivot. Jo crec que, a veure, la posició de sis o de pivot en el, o de migcampista defensiu en el Barça és molt complicada, per això trobem a faltar tant a Busquets. Has de tenir molts ingredients, i no els té tots Christensen, però els que té jo crec que li funciona a l'equip, és a dir, per mi algú posicional en allà ara mateix el necessitava, i si Xavi
sap fer faltes,
i si Xavi,
quan cal.
Exacte, i si Xavi ha perdut la confiança en Oriol Romeu, que jo crec que és un jugador que t'ho podria fer també, però Christensen em sembla una bona opció, sí. Crec que millora l'equip,
A mi m'ha agradat la pressió, com diu l'Àlex, producte segurament de l'ànima que avui ha mostrat l'equip, sobretot a la primera part, no? L'orgull, allò de sortir a menjar-se al camp, d'anar per la victòria des del minut 1, no especular. Això m'ha agradat molt, la posada en escena. M'ha agradat molt, crec que això no ho hem tingut en molts partits aquesta temporada. I avui sí, quan tocava, ho hem tingut. I després m'ha agradat Gundogan, especialment, a la primera part, la molta participació que ha tingut. Crec que l'equip se'n beneficia. I Lewandowski.
Lewandowski, molt bé.
Lewandowski, si vols, no molt bé en general, continua encara participant.
Lewandowski fa dies que millora
poc, però clar, els gols, no, sí, és que Lewandowski només,
va amb la fletxa amunt,
només li demano gols. És el, ara venim cap aquí, escoltaven una ràdio, em sembla que era la SER, i deien que vaig fent zapping, quan hi ha anuncis,
tranquil, no penalitzem,
i deien que és el tercer màxim golejador, no sé si aquí potser
Copa d'Europa,
no, de Copa Europa, no,
d'aquest
any a Europa,
és
Mbappé número 1, un jugador de l'Sporting de Portugal el segon, i ell amb 9 gols és el tercer més màxim golejador d'Europa.
I si no vaig errat, porta 5 gols en els últims 4.
Sí, sí. Clar,
i el
problema,
i el 2024, 9 gols.
Des de l'1 de gener, sí.
El que passa és que tornem a ser en aquell punt de la temporada passada, vaja, que ha estat tota aquesta temporada també, i és que depens del seu gol, perquè no hi ha ningú més que pensis, pot arribar el gol de...
Lamin, no?
Ferran Torres, Lamin...
Lamin xuta molt, xuta bé.
Lamin explotarà, encara li falta.
Tu no li pots...
Sí, falta
gol. No pots ni exigir-li gairebé a Lamin que tot el que fa a sobre hagi de fer gols, no? Per tant, tornes a estar en aquell punt en què és això. Si Gundo, de 4 que en té, no en fot una, és que és molt difícil, perquè llavors Lewandowski ha de fer cada partit el seu golet perquè tu optis a sumar punts.
Sí.
Com avui, no?
Només ho podria solucionar si jugadors com Rafinha, que en la seva vida ha tingut gol, o Joao Félix, que també té gol, doncs poguessin entrar més,
doncs
jugar
això,
més minuts,
que, no està passant...
que han jugat els minuts de les escombraries.
Sí. I Ferran, jo crec que es va lesionar quan estava millor, també.
Sí, que també portava gol. Lamine Yamal continua pendent de poder fer aquest rècord històric, que és ser el golejador més jove de la història de la Champions.
Punt,
Ansu Fati té el rècord amb 17 anys i 40 dies. Clar, Lamine Yamal...
Té marge,
sí,
no encara?
Fa els 17 anys al juliol. Té marge,
sí,
aquesta Champions.
Sí, sí.
Perquè el juliol ja estarem amb l'altra Champions.
Si tot va bé, tindrà encara 3 partits més.
Si tot va bé, tindrà 3 partits més. Si tot va bé, sí, sí.
I jo crec que si té 3 partits més, el farà.
No, o a Montjuïc potser a la tornada pot fer-lo.
Sí, 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 exacte. No, o sigui, el nivell de Lamine avui jo crec que això que no ha estat... El seu dia més brillant, on que ha participat més. Sí, sí, com tot l'equip, que han començat tots molt bé, i ell molt de joc per allí, i després hem vist que s'ha anat desinflant una mica, però crec que el nivell que està donant és impressionant.
Té 16 anys.
I clar, exigir-li que també marqui la Champions, també, escolta, és que...
A mi, per exemple, m'ha agradat molt Koundé. Aquí hem criticat, aquí a RAC1, en moltes fases d'aquesta temporada. Però avui ha estat...
Té partits de tot.
Concentrat, sí, fent bé de lateral dret. A vegades sembla que no serveix de lateral. A vegades sembla que no serveix de central. No? I penses, doncs no serveix.
Quan
i en canvi,
Xavi
avui,
parla de la desconcentració en defensa, crec que molts cops per estar parlant de Koundé, sincerament. Tot i que
I de Cancelo.
Sí, no, Cancelo, que avui l'ha desesperat. No? Jo
però
crec
en
que...
atac ha estat bé, també, aquest tio.
Clar, sí, sí. Sí.
Bé, només faltaria. És que...
sí... El que passa que jo crec que ha fet bé Xavi recuperant aquest format de tancar amb 3, no?
Sí.
I crec que jo crec que Koundé, l'equip, tot i que hagi tingut errades individuals i que hagi hagut partits que ens ha desesperat i que està horrorós, jo crec que el necessiten aquí si vol actuar d'aquesta manera,
Sí, però fixa't que està jugant amb Christensen de pivot defensiu quan és central, Koundé de lateral dret quan és central, Cancelo de lateral esquerra quan és lateral dret.
Sí, sí.
Vull dir, al final, bueno, Xavi fa aquí uns invents
que
posar els millors al camp,
És que ho hem dit diverses vegades, no? Aquí, a les tertúlies, jo crec que un dels temes de l'equip aquesta temporada és que hi ha una plantilla diferent al que vol jugar Xavi, no? És a dir, si a Xavi li diguessin, en quant a perfils, ja no us parlo de qualitat, però, és a dir, acaba jugant Koundé allà perquè la voluntat de Xavi era tenir un lateral curt, no? Es parlava de Foyt al principi i acabes posant a Koundé. Acaba jugant Lamine allà perquè és boníssim, però perquè vols un extrem de desequilibri a la dreta. Acaba jugant Cancelo a l'esquerra perquè vols un lateral que sigui ofensiu per un dels costats, no? I acaba jugant Christensen de pivot perquè vols algú posicional en allà i que el que tens no hi confies o no el tens. Per tant, jo crec que va per aquí. Però insisteixo, jo crec que fa bé Xavi de recuperar el patró aquest, si és el que creu ell, de recuperar, de tancar amb 3. Va provar al principi de temporada anar amb els dos laterals ofensius que jo crec que és el que havia de fer el Barça per provar coses noves perquè no estava atacant bé, i ara torna aquí, no? Amb la qual cosa jo crec que a mi l'equip avui m'ha semblat que ha millorat notablement i crec que ha de tirar per aquí.
Una cosa més, Íñigo Martínez, aquesta parella, Araujo i Íñigo. Clar, potser alguns volien que jugués Cubarsí, jo no sé si era exposar-lo massa en un partit d'aquestes característiques, però han estat molt bé la parella de centrals, no?
Sí, però sí. L'errada de gol, crec que intenta anticipar-se Íñigo Martínez.
I què, ensopega i cau, llavors?
No, però és un tio que té més cos que ell, no, Ximent? Jo crec que al final et guanya per corpulència.
Saps què? Jo no he estat capaç de veure bé a la repetició què li ha passat.
Ningú,
però si ensopega... Si
per,
falla...
per mi és errada d'Íñigo, és a dir,
pel que es veu,
no perdre el duel, i menys un jugador com ell, que és fort, que és intens, has d'aguantar el duel allà.
Què hauria d'haver fet? Esperar-se darrere que controlés
el Ximent? Des del meu punt de vista, està en un costat quan ha d'estar darrere.
Clar.
Ell ha d'estar darrere, ell ha de tenir contacte amb les dues mans, no ha de deixar girar allà, i en el cas de que giri, que contactin, allà li has d'aguantar el duel.
És que Íñigo va a terra perquè intenta anticipar-se, i l'altre ja està amb un gir, amb el cos, ja té la posició guanyada.
Però sent últim home, anticipar allà és molt arriscat.
Clar, per això dic que és un error claríssim d'ell.
És una jugada de bàsquet. Amb el cos li ha guanyat la posició.
Sense tota la roda del món.
Però és veritat que el retorn d'Íñigo, o sigui, quan es lesiona una altra vegada Íñigo, estava fent-ho molt bé i crec que li estava donant molta confiança a Xavi perquè estava millorant l'equip i va haver una sèrie de partits que va estar molt bé. I crec que tindrà continuïtat, jo crec que està portant, sincerament. Clar,
dit això, perdona un incís, el gol... crec que el passe a Pedri ve d'Íñigo.
Anava a dir això ara, en la sortida de pilota és cert que potser no tenen la finor que tant ens ha il·lusionat de Cubarsí, que dius, aquest nano, com és que veu aquestes passades al mig del camp? Però Íñigo ajuda en això, perquè Araujo sí que ho té més
justeja
complicat.
Molt més.
Sí. En canvi, Íñigo ajuda, no? Aquestes canvis de direccions, passades... entre
Després, una altra cosa que estem fent molt en els últims partits, o a mi m'ho sembla, són les passades aquestes que Koundé ho fa molt, de Koundé cap a Cancelo, en diagonal, molt llargues. I això crec que és instrucció de Xavi, també. De canviar el joc radicalment del lateral dret com a la posició d'extrem esquerra, no?
I això s'ha de fer, i crec que és una cosa que el Barça no feia prou, i si és instrucció jo crec que és encertada, no? A més, sobretot Íñigo té molt bon peu per fer això, és a dir, d'esquerra a dreta, d'esquerra cap a l'extrem que teòricament està més obert, que és la Mina, aquesta l'ha de fer molt, i la de Koundé també la pot fer.
Al final
fer.
És una manera de superar línies, no? Quan tens dificultats, fas el canvi d'orientació i desendreces també una mica potser el rival, no?
Sí,
que s'està fent això, és veritat.
Hola, Saperes.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
Què tal? Ja tenim la crònica RAC1.cat, no?
Sí.
Com la titulava?
El Barça es queda a mig camí.
És que ho volem tot, Saper. Ho volem tot.
Ben trobat.
No, home, una mica perquè aquestes sensacions que estàveu comentant, no?, del que havíem vist a la primera part i el que podíem intuir, una mica com hem acabat la segona, però vaja, amb un bon resultat pel Barça de cara a la tornada.
És que jo crec que al final, avui era molt important, o sigui, avui realment passaves un examen, no?, després de 2 anys sense jugar Champions, davant un rival que sabies que estava malament. Avui no fer un bon partit era una clatellada grossa, independentment gairebé del resultat. El resultat era molt important, però tens la tornada, no? I per això jo em quedo més amb aquesta autoestima que agafa l'equip, jo crec, no? Que acabes emportant-te un empat, però com que l'empat, aquest empat no és definitiu, ho deixa tot obert, jugues a casa la tornada. Crec que avui era bastant important les sensacions, la imatge que donessis, aquesta presentació de nou als 8ens de Champions. I, escolta'm, a tota la gent d'Europa que hagi vist el resum, hagi dit, aquest Barça, juga bé, aquest Barça té moltes més ocasions que el Nàpols, aquest Barça. Nosaltres ho veiem tot i veiem que l'equip ha anat de més a menys i que al final, doncs això, et quedes amb un empat que dius, hòstia, és que et pots quedar fora, evidentment. Però és que crec que ningú podia esperar que el Barça aniria i guanyaria 0-3 a Nàpols, sincerament. Vull dir, quan dic que ho volem tot, és que el dia que domines, que jugues bastant bé durant 70-75 minuts, que això li compro avui a Xavi, així com altres vegades no he estat d'acord, avui sí, t'ha faltat l'encert, t'ha faltat aquesta eficàcia als últims metres, però defensivament fas un partit completíssim. És a dir, crec que si avui el Barça guanya 2-1, estaríem parlant de partidàs, de partit completíssim.
si entra la de Gundogan al minut 90, potser et canvia una mica la percepció final que deia el Raül que teníem. No, jo ho he dit a l'inici, per mi és el millor partit d'aquest any a Europa, que recordeu, Porto. Shakhtars, els Shakhtars, Anvers, Anvers.
El 5-0 de l'Anvers.
Val, sí.
Allò va ser un festival.
És veritat. Val. Però de nivell...
De fet, no hem arribat al nivell d'aquells dos 5-0s. No. Contra l'Anvers i contra el Betis.
Van ser consecutius. No, no, a mitjans de setembre. No hi hem arribat, no. Aquest nivell, no. Una pregunta una mica punyetera.
I amb Joao Félix i Cancelo a l'11.
Sí, sí.
Després no hem tornat a veure un partit bo, diríem, dels... No, no, és a dir, amb ells dos...
Estonetes.
Sí, d'ells dos, que semblava que havien trobat l'encaix i que parlàvem de, hosti, del Barça amb aquestes dues peces, ha donat el pas endavant... Que...
Sí, però amb els Joaos entens per què han sortit d'on estaven. I aquí hi havia trampa.
Sí, sí.
Hi havia trampa, sí, ningú però... regala res. Aquesta... Hi havia trampa, per això ens els van cedir i...
Però també et dic, Raül, aquesta... que jo una altra... fins i tot veient...
I ara espero que no caiguem en el parany.
Però fins i tot veient el resultat que han donat.
Si està pactat, que s'han de fitxar.
Es fato.
Sí. Però et dic, en les condicions en les que venia Joao Félix i tenint el que tenies i en les condicions en les que estaves, jo crec que ho havies de provar.
Sí, sí. No, sí, a mi és un jugador que m'agrada.
A mi també. I ha estones... un gran defensor de que era un tio que t'aportava talent, però és veritat que...
Ha tingut estones molt bones i ens ha donat gols i punts, però...
Hi falta continuïtat.
Total, sempre, li ha faltat a tot arreu. Sí, sí, sí.
Gaseosa.
És el seu, mal.
Efervescent.
Sí, podria... Aquesta és una lectura, l'altra lectura és que també pot ser que Xavi no aconsegui trobar l'encaix per trobar tots aquests, no? Però clar, hi ha les dues, i venint de Joao Félix, ja saps que jo sempre he opinat que era un jugador bastant inconstant. Dit això, en el futbol tots tendim a donar molta importància als 11 que surten i no als que surten després, i a mi em sembla que Joao Félix, en el rol que li estem veient últimament de jugador que et surt els últims minuts i que amb el partit trencat, sigui per bé o per mal, és a dir, si has de remuntar o si el partit està obert, és útil. Una altra cosa és que ell vulgui.
Però avui entenc que ha sortit molt tard, perquè encara no està del tot recuperat, sí. Ve d'una lesió. Perquè avui era perquè sortís.
I tant, al minut 60.
3 minuts després, sí, de marcar el gol.
Sí, sí.
I que ajudés a controlar el partit, a donar pausa,
jugador
i a generar ocasions de gol.
Sí, sí, totalment d'acord. A veure d'aquí a 3 setmanes si està molt millor. I Ferran Torres també, a veure com està. Vull dir, abans tindrà més potencial al davant. A veure si ho aconsegueixen.
En tot cas, ara és per mi la primera mitja hora, i és del millor que li he vist al Barça. Parlàvem del Betis i de l'Anvers, però tenint en compte l'escenari que era, el rival, la competició, per mi dels millors minuts de la temporada.
Contra el Madrid a Montjuïc també a la primera part.
I l'Atlético.
I amb l'Atlético, sí, es va jugar alguns minuts bons.
Però per, no sé, jo la intensitat que he vist, sí, la circulació, la fluïdesa, a mi la primera mitja hora...
La posada en escena jo crec que és la millor de la temporada.
Sí, la performance.
Sí. Sí.
Sí, que és el que esperàvem veure, i hem acabat veient el que hem vist massa cops aquesta temporada, que és aquest final així de ai, 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 ai,
però,
ai, ai, ai.
Això ho deia l'Àlex, saps quina és la prova del cotó? Dissabte 4:15, Barça-Getafe. Aquesta és la prova del cotó. No, perquè et motivarà igual? Els jugadors sortiran igual de concentrats, d'intensos, amb tantes ganes?
Malauradament ja hem vist que no. No. O sigui,
no,
fins ara
no
ha passat.
Són els primers que no veuen la Lliga a prop i, per tant, no surten com avui.
No, però la Lliga no, però clar.
Sí.
L'objectiu dels quatre primers et diria que és més important quedar entre els quatre primers que passar a quarts.
Bueno, estarien a la part, però sí, sí.
No. O sigui, quedar fora de la Champions... Sí, és molt, o sigui, és molt més dramàtic que no passa a quarts, per mi, eh?
Sí,
econòmicament.
A més tens raó, perquè és la nova
prestigi,
Champions, que són més calés, sí,
per
sí,
mi, és el nou format. Color.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Però la Champions és el drama total.
Sí. Els futbolistes han
quedat fora de quarts,
però... ja no passa que hi ha desastre per una banda de no complir el pressupost si no ets a quarts, i de l'altra no acaba quart i no tenir els ingressos
ja no entres,
és un drama qualsevol,
sí, tot és un drama,
qualsevol situació.
Sí, de fet, mira, el Barça abans de la tornada li queda aquest dissabte a 4:15 Barça-Getafe a casa, després una final a la Lliga, Sant Mamés, el dia 3 de març, i després rep el Mallorca a Montjuïc en divendres. O sigui, el Barça tindrà 4 dies per preparar el Barça-Nàpols del dia 12, perquè el Barça juga divendres a la Lliga i tindrà tot el dissabte, tot el diumenge i tot el dilluns, 3 dies i mig.
I després, preparar. Tu que tens el calendari al cap,
després Atlético,
els Montilivis, Metropolitanos,
Bernabéu,
va seguir això?
L'hora, volem l'hora.
Després de Nàpols, Metropolitano. 4 dies després de Nàpols, que pot ser l'eufòria de passar quarts o la debacle de caure eliminats, vas al Metropolitano i s'atura la Lliga, 15 dies.
I abans què és, Montilivi o Bernabéu?
És Bernabéu. Bernabéu és el 21 d'abril i Montilivi,
sí,
el 5 de maig.
Calendarman.
Sí, sí.
21 d'abril,
màquina.
21 d'abril Bernabéu. Podem tenir un bon Sant Jordi si guanyem el 21 d'abril al Bernabéu, i el 5 de maig és Montilivi, cap al final de la Lliga.
21 d'abril, que és després de quarts de Champions.
Sí, senyor. els quarts de Champions es juguen 4 dies abans, és la tornada.
Que podria ser un Barça-Madrid.
Podria ser un Barça-Madrid. M'encantaria. No t'agradaria o no? Un Barça-Madrid a quarts.
A mi m'agradaria estar a quarts.
Ja il·lusionat,
eh? Juga Mbappé? Juga Mbappé?
No, 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 no el tenen encara, Mbappé. Tenen a, tenen a Bellingham, que aquest també és molt bo. No us agradaria? A tu t'agradaria un Barça-Madrid a quarts o no?
Ni de conya. Què dius ara?
Jo crec que ara juguen fort.
Ara,
si ens, si ens el trobem, afrontem-lo de la millor manera, però jo crec que el Barça no està com per grans reptes ara mateix. Dir, si pot ser un rival una mica més assequible a quarts, escolta...
Jo normalment...
I si ens hem de trobar, doncs ja d'això, però no, no ho desitgem.
Coses, que sí, però no, guanyo.
Preferiria un Madrid City i un Madrid PSG.
És que venim de la Supercopa, eh?
Val, això també t'ho compro.
Clar, és que...
Si m'assegures que hi ha un Madrid City i un Madrid PSG, també t'ho compro.
I si hi hagués un Madrid Atlético, hauríem d'anar amb el Madrid. Per allò que comentàveu abans del Mundial de Clubs.
Home,
ui, hauries d'anar amb el Madrid.
Aquest seria un debat molt interessant, però crec que aquí perdríem.
Sacrifiquem el Mundial de Clubs.
Si l'Atlètic de Madrid...
Abans que trair-nos.
D'anar, si l'Atlètic de Madrid passa a quarts, sembla que el Barça hauria d'arribar gairebé a la final.
No, si guanyes el títol vas al Mundial de Clubs.
Per pispar-li el coeficient.
Sí, però pel del coeficient, si crec que has d'arribar a la final o guanyar la Champions.
Si la guanyes vas.
Si la guanyes vas segur.
El campió va segur.
Però no passarà.
Dalmas, volies dir alguna cosa que hem de fer una pausa?
No, has preguntat si m'agradaria el Barça-Madrid. Home, no em desagradaria perquè vol dir que estem a quarts, sou una, i després que... Vaja, després ja queden City, queden PSG, no? En principi, Madrid...
Però primer ens has de preguntar si ens veiem a quarts, si veiem el Barça a quarts.
Sí, jo crec que hem quedat clar que som optimistes tots, de cada tornada.
No, no, jo dic 50-50.
Sí, però... 50-50 la tornada?
50-50.
Piano, piano, jo crec que...
75-25.
No, home, no. I aquest equip, doncs...
No, pel Bar, dic...
No, vull dir que és un exagerat el que has dit tu ara, no?
Del Nàpols, la tornada.
Però si és tu l'optimista.
No, però jo... Xavi Hernández ha dit...
51-49.
50-50 i ara està 51-49 per nosaltres.
Estic amb Xavi.
Jo crec que més 60-40.
Jo li posaria 60-40. No 75-25, és mica exagerat.
No, jo veig el Barça favorit per la tornada.
Jo, a Montjuïc, el Barça no el veig favorit a res.
És un equip que no ens ha donat...
Si fos al Camp Nou, us diria 80-20. A Montjuïc, 51-49.
No ens permet...
No, si et relaxes, perds.
Clar, penalitza l'optimisme perquè no ens ha donat mostres de fiabilitat i consistència i continuïtat.
Ja, però Raül, fixa't com és la vida. El Barça està a 2 punts del segon de la Lliga amb la temporada que tenim tots la sensació horrorosa que ha fet.
Sí,
a 8
sí,
del líder, amb la temporada horrorosa que tenim tots al cap que ha fet. Vull dir que això del futbol a vegades és inexplicable.
Totalment.
Ara, els 8 anys.
Escolta, que l'any passat va guanyar la Lliga.
Ja.
Amb un equip, en teoria, pitjor.
Sí. Tinc una pregunta punyetera, però serà després de la pausa. La pregunta és, el Barça pot fer un Madrid a la Champions aquest any?
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
Jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre. Del 9 de febrer al 10 de març, restaurants de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, la Ràpita i el Canà us ofereixen menús on el deliciós crustaci és el protagonista. I tot maridat amb vins denominació d'origen Terra Alta. Vine i tasta'ls. Escapades a terresdelebre.travel/jornadesgalera. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
42.024. 4, 2, 0, 2, 4.
Sèrie...
26. 0, 2, 6.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser. San Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Pat Waller on the Super.
2:15 de la matinada, aquí seguim en la tertúlia Champions, després del Nàpols 1, Barça 1, amb el Raül Llimós, l'Àlex Dalmas, la Danae Boronat, i també segueixen per aquí el Molló i el Saperes. A veure, una mica de pregunta punyetera. Què? El Barça pot fer un Madrid o no? Després de veure l'anada de vuitens, sí que queda molt, eh? Que quedaria la tornada, que tenen uns hipotètics quarts, hipotètiques semis, hipotètica final...
Fer un Madrid vol dir guanyar la Champions.
Guanyar la Champions en una mala temporada.
Però si aquí tens dos que et fan 50 i 50 pel Nàpols, ja aquesta pregunta ja queda... Ja.
No, a veure, jo dic no. sí.
Tu no, eh?
Si Ferran Torres, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Gundogan, Pedri assoleixen el seu millor nivell d'aquí a dos dies, clar, o sigui, si són la seva millor versió, ja m'he quedat només amb aquests, si Montjuïc es converteix en un estadi inexpugnable, una bombonera, si l'afició del Barça si passa tot això, sí, és possible, Aleix.
Ja.
Clar.
Si t'he de respondre de forma racional, et diria que no, perquè t'acabo de dir que no me n'acabo de refiar de l'equip de cara a la tornada. Imagina't si puc pensar que l'equip pot guanyar la Champions. Ara, tampoc et diria que no, rotund, perquè al final això és un joc, és futbol, i hem vist al llarg de la història casos segurament més sorprenents, no?
Tu hi eres el dia del 6-1, no?
Sí, i tant. Sí,
però després saps què va passar, no? Sí.
Val, però, o sigui,
ja normalment el futbol...
Però aquella nit, al minut 88 en 3-1, sí. Què?
Però normalment el futbol...
Sí, però anaves trampejant i vas acabar, aquell dia ho vas superar i què va passar?
És cert que el Madrid ha guanyat Champions increïbles, però té el seu... Han tingut el seu mèrit i han tingut... La seva raó, han fet coses bé en moments...
Oh, i èpica, i ajudes arbitrals, vull dir que ha d'haver-hi
tot,
i sort.
Un còctel que segurament no ho pot fer.
I però sobretot el miedo escénico ha tingut el Madrid. Podem que ser... tu ara mateix no ho tens. Clar. És que per mi aquestes són les grans claus d'aquesta temporada.
Sí, ho ha dit Xavi avui,
I que ho hem deixat molt en segon terme. Montjuïc. I és que Montjuïc no és res. Sí,
sí. Podem ser.
No és res.
Normalment, si no jugues bé no a futbol, és molt difícil guanyar una competició com la Champions.
Sí, però que el Madrid ha guanyat sense jugar bé.
La diferència és que és aquesta.
Escènic.
Aquí podríem discutir no, que és jugar
per
bé,
mi
no.
Són els antecedents, la diferència. És a dir, poder ser, pot ser.
Història,
crec que si el Barça ho farà, no, però no perquè no vulgui creure en el Barça, sinó perquè fins ara això no ha passat. En canvi, en el Madrid, jo crec que la diferència són els antecedents.
Et posaré una excepció.
Que és que el Madrid ha estat capaç de fer-ho. I el Madrid ara juga també amb el que deia també la Danae, no? Que en moltes situacions en què s'ha vist amb l'aigua al coll ha estat capaç de tirar-ho endavant.
I s'ho creuen perquè com ja ho han fet...
Exacte, en moltes situacions...
I el rival sap que ja ho han fet.
Exacte, el City.
El City, el Chelsea, el Paris Saint-Germain.
Allò va ser increïble.
Un asterisc. El Barça ha guanyat una lliga no jugant massa bé. Defensant-se molt bé, però no jugant a l'atac massa bé l'any passat. Vull dir, sí,
però
que
era un equip sòlid.
Clar, però defensant bé.
Era un equip sòlid.
Cosa que enguany no tens per cap banda.
Però el United... A l'Europa League, què et va fer?
Bueno, et va anar d'un tris allà amb moltes baixes.
La primera eliminatòria amb un equip seriós vas caure. I Europa no t'ha donat. És que...
Si en els dos propers mesos l'equip defensivament pot ser el de la temporada passada, tindràs opcions. Però és que, clar, estàs tan lluny d'això. O sigui, lo d'avui, de moment és un miratge. De moment. Que un equip gros et faci només un gol, només un xut entre els tres pals.
Ara, Lazio està per davant de l'eliminatòria, no? Porto ha guanyat avui a l'Arsenal, està per davant de l'eliminatòria. PSV Dortmund estan allà empatadets i el PSV l'ha jugat molt bé.
Evidentment que si passes, has d'estar pendent de quin és el rival que et toca. És a dir, si passes a quarts i et toca un rival assequible i et plantes a semis, és a dir, sí, el que jo no veig és que el Barça, a mi m'ha agradat avui i em sembla una bona notícia el partit que ha fet, però em deixa alguns dubtes de dir si no és el Nàpols i avui ens toca a quarts el City, no estaria tranquil. En canvi, et toca un rival més assequible, però bueno, potser el Barça amb aquest nivell, si està com en la primera mitja hora, pot fer alguna cosa. Ara, si és el City, potser no et val mitja hora, potser hauran de ser 80 minuts o com a mínim mantenir la intensitat i aquesta pressió, perquè és que si no et passaran per sobre.
Pues que jo tinc la sensació que contra el City tu no pots fer ni un quart d'hora.
No, ho sé, però del...
Sí, sí.
Ja, perquè crec que estan en un nivell...
No, només hi ha una cosa que em fa que em fa ser un pèl...
O al Madrid, també. Sí.
Optimista, però que no té cap base científica, que és que la final és a Wembley.
Sí.
I Wembley...
No, ens agafem a tot.
L'1 de juny.
No, escolta, Wembley és Cruyff, Wembley és Guardiola, perquè Wembley...
Ja ho tenim, ja ho hem trobat a l'eix.
De tant en tant anem a Wembley i guanyem una Champions.
De tant en tant.
Sí, em molaria.
La tercera.
Sí.
Clar, la Wembley seria la tercera. Sí.
3 de 6, no?
Sí,
la meitat.
Sí. L'has guanyat el 2006, el
2011. No, el 92, 2011.
2006. I 11, perdó, no, el 6 era Wembley, París, clar, sí. Wembley.
Clar. 92, 2011.
És Wembley, Marta, ho esteu veient, Que ja sap, no és?
No,
sí, no. Si busques una mica...
Stamford Bridge, m'ho vaig deixar.
Si busques la progressió numèrica, no et surt.
No, estava buscant això de dir, toca o no?
Van passar 19 anys de la primera a la segona, a Wembley.
Ara són 13.
Ja serien 13. Llavors després hauries de baixar, hauries de fer la... No sé, l'escala aquella de Fibonacci o no sé quina és.
Què diuen?
A veure, PPT, tenim PPT o no?
Tenim.
A veure, passades per toc. A veure...
1,37 avui. 1,37.
És bona, no, doncs?
Està força bé, sí.
Clar.
Sí.
Vull dir que la pilota ha anat més ràpida del que normalment pot anar, no?
Sí, ha anat força ràpida. Hi ha hagut dies millors, però...
Dels últims partits, Àlex, en quan estava, més o menys, ho sabem o no?
Sí, hi ha hagut partits que hem estat per sobre de l'1,40... Sí, que
1,40 és pitjor.
Clar,
sí,
clar quan
és més,
més
alta, pitjor.
Sí, això són tocs per passada.
Val, perfecte. De l'estripada de De Jong, voleu fer algun comentari del que va passar ahir a la sala de premsa? Avui, jo no l'he vist avui reivindicar-se molt sobre la gespa.
Però avui ha tingut un pèl més d'esperit, no?
Sí. Al
mínim defensivament.
Sí.
Ofensivament, a mi em continua semblant un jugador pla, que només sap superar línies que a vegades no cal. A vegades arrisca massa. I no... Recordeu quan ha estat l'últim xut de Frenkie de Jong?
Pues potser va ser el gol a Nàpols que va fer
el gol de fa dos anys.
Fa dos anys el gol de Jong. No, faig broma, però...
No, perquè va marcar... Ara ho miraré, per curiositat, perquè, mira, m'ha agradat. Però l'últim gol és a Villarreal, és l'únic de la temporada, fa 22 partits que no...
A la primera volta quan jugava amb Romeu.
El tercer partit de la temporada, sí.
Aquest any ha fet un gol i cap assistència.
Exacte. I m'ha cridat molt l'atenció avui... que el de Nàpols és l'únic gol en competició europea que ha marcat. Avui són 60 partits de De Jong en competició europea.
A l'Europa League fa dos anys.
Amb el Barça, vols dir,
Sí. No.
Amb l'Ajax, també?
En total. Ah. O sigui, comptant les prèvies i tot, en 60 partits en competició europea amb el Barça i l'Ajax, només ha marcat el gol de l'Europa League. No, i a la Champions no ha marcat, per tant.
No, clar, el Diego Armando Maradona en Europa League era.
Sí. Jo crec que, no sé, el que va passar ahir... Per una part penso, si algú digués una cosa sobre mi que és mentida, jo sortiria i ho desmentiria, no? El que passa que clar, que resulta que la informació que li ha arribat no era la correcta, no? Perquè a més, pel que hem arribat a la conclusió, era la informació de Marta Ramon, que si alguna cosa explica bé i detalladament, no? Bé, són aquests detalls.
Hi ha la de la Marta,
hi ha algú més que hagi parlat dels 40 milions?
No, però hi ha la de Lluís Canut a l'Esport 3,
Mundo
Deportivo, que també diu Mundo Deportivo, hi ha la de Gijantes també, que també van parlar d'ell.
Però
ell
parla de 40... No, però hi ha un moment que diu, habéis dicho que gano 40 milions.
Això segurament anava parlant.
Hi ha un moment que ho diu, no?
Però ahir ho expliquem, que són 77.
En cap moment la Marta Ramon va dir
això. Amb amortització i diferiments.
Si està claríssim, si no hi ha ningú que ho expliqui.
Una cosa és el que ell guanyi i una altra cosa el que li costa al club.
Efectivament.
Són dues coses diferents.
Si el missatge no li transmeten bé, que vagi ell, el senyor missatger, li digui, m'has confós, m'has fotut en un... Bueno, no, m'has donat un mal de cap que no tenia, no? I ja està.
I després dispara un objectiu equivocat.
Queda molt malament, dispara la premsa...
El missatger.
Quan, a més, el moment que diu, no creo que salga del club, és per dir-li, doncs mira, Frenkie, ja tens una edat, xato, per saber que sí, que aquestes coses surten del club, que el problema potser el tens a dins.
Però jo estic convençut que ho sap.
O dels entornos, també surten.
Estic convençut que ho sap. Jo el veig un punt naïf, no ho sé, és que no sé.
Jo crec, a més, que això té una solució fàcil. Fer com a la NBA.
Que sigui transparència, no?
Que els jugadors es queixin, no, és que has dit que cobro esto, tal, i aquesta... foscor amb els sous i...
Pues que se sàpiga tot.
No entenc per què el futbol europeu no fa com a NBA i se saben els sous.
I de passada, un màxim de diners que puguin... Exacte, un topall que puguin guanyar els futbolistes.
No, però és que el topall col·lectiu ja està. Mira el límit salarial que imposa la Lliga.
Sí. però...
En un marc teòric ja està, però que es faci públic, sí, sí. I ja està. No entenc què perdria el futbol europeu si es fes
però
públic.
A més, ja hem explicat que el Barça de Laporta i amb Mateu Alemany i amb Jordi Cruyff va posar unes escales salarials a dir no passarem dels 15 milions nets. I Lewandowski està en 13 milions nets, que són 26-27 bruts, i la resta de sota en cobren 10 de nets, que són 20 bruts, i la resta en cobren 8, que són 16 bruts. Vull dir, ja sabem més o menys les xifres, sí. Que no enganyes a ningú.
El
ja
que passa
això.
Que també hi ha una cosa, jo entenc Frenkie de Jong, en el sentit que ell no li posa una pistola al pit a ningú per signar el contracte que signa pel diferiment i per les quantitats, i té un problema, evidentment, que és el seu rendiment, però clar, el que fem és barrejar-ho, no? El que fem és, hosti, rendiment 10, sou 100, no? Doncs, evidentment, aquest és el problema. Però és que això és un risc que tu com a club assumeixes quan fitxes un jugador, quan li poses un sou a un jugador, tu et penses, no? Les expectatives de Frenkie de Jong eren molt altes, tots pensàvem que podia ser un jugador que marqués època al club, perquè feia la sensació que ho podia ser, pel que li havies vist a l'Àjax, perquè se suposava que venia d'una escola on el futbol que havia après i havia mamat doncs s'adaptaria molt bé al d'aquí, i no ha passat. No ha passat. Però llavors aquesta frustració que tenim tots, o aquesta decepció amb Frenkie de Jong, no pot ser per disparar cap al que ell cobra. Perquè el que ell cobra, doncs li va donar al club.
No,
i
això,
ja està.
En això estic molt d'acord, Anai, però sí que entenc que el club, quan no va de la mà el que tu li pagues amb el rendiment que té, no que hagi de filtrar el seu salari, però que llavors no vulgui comptar amb tu.
Clar, evidentment. Sí.
I després, perdoneu, hi ha una altra veritat, que és la que explica Mundo Deportivo en Fernando Polo i ahir Ferran Martínez Pau la rep de De Jong, que és sí. Que el Barça li ha plantejat una oferta de renovació per poder espaiar una mica més el seu diferiment i no haver de gastar-se tants diners aquesta temporada.
I que De Jong no contesta.
I ell no contesta. I si no accepta aquesta oferta de renovació, el Barça estarà obert a que el jugador marxi si té alguna oferta interessant. Vull dir, això és una realitat, i ho hem explicat, perquè el Barça necessita vendre per una gran quantitat algun futbolista, perquè si no quadrarà els números i no podrà estar...
I és evident que és el candidat número 1. Primer perquè té cartell, perquè pots treure pasta per ell, i després pel rendiment.
És que, Raül, aquí pots vendre per 100 milions.
Clar, molt
no, però no te'l donaran 100,
És que si tu... No? És a dir, Araujo... Frenkie, qui més?
Pedri, Gavis, però clar, aquests no voldràs despendre-te'n. No,
clar, sobre De Jong, a veure, jo sé que són mals temps per defensar-ho, a mi és un jugador que m'agrada. Crec que la Danae ha dit una cosa que és molt important, és a dir, és evident que no està bé aquesta temporada, és evident. Crec que hi ha vegades, i això De Jong no és la primera vegada que passa, sinó que amb De Jong podríem treure altres exemples, no? El preu d'un jugador moltes vegades no és el preu que té, sinó és el preu d'una necessitat, no? És a dir, recordo quan va arribar Neymar, o quan se'n va anar Neymar, que es va fitxar allà el preu que fos.
Dembélé i Coutinho,
correcte, i amb De Jong tinc la sensació que quan va arribar al Barça necessitaves algú que, i es va agafar amb De Jong una cosa que ell no és i no serà. És a dir, De Jong no és un jugador d'últim terç. És a dir, ara ho parlava el Jaume, no? És a dir, jo crec, l'altre dia ho vaig revisar, crec que és el jugador a la plantilla que menys xuts a porteria fa, no? És a dir, no s'atreveix en l'últim terç. És un jugador de zona 1 i zona 2. Ara, dins de la zona 1 i zona 2, per mi té coses molt valuoses que, per dir-ho d'una altra manera, per mi és el migcampista més complet que té el Barça, però que menys optimitza tot el que té, no? És a dir, té una gran conducció i a vegades tira massa de conducció, amb la passada és molt bo, és un tio que replega, és a dir, és el migcampista que replega més ràpid.
Guanya duels.
Sí, és el per mi és el mig que té més ritme, no? Ritme de partit europeu potser el té. Ara, té una presa de decisions que no l'acompanya, no? Juga massa estocs moltes vegades, s'atreveix poc a l'últim terç, i potser allò que pensem de, ostres, el van fitxar per tal i cobra tant, estàs pagant tant per un jugador que l'últim terç, no és que no et marqui ara la diferència, és que jo dubto que mai te la pugui arribar.
I Àlex porta 5 anys. I la sensació és que va enrere.
Però no creieu que...
Però és un molt bon jugador.
Jo estic convençuda que si marxa del Barça...
Que m'agrada, però és que va enrere.
Jo crec, estic convençuda que si el Barça se'l treu de sobre, que ho veuria, ho entendria, ho veuria amb bons ulls, gairebé et diria que a partir de 60 quilos, que evidentment depèn de l'equip que triï, però que ho farà bé allà on vagi. Vull dir que és un futbolista que té moltes coses que pot encaixar en un equip, però el Barça crec que ja és evident que no, que ja no pots provar més coses, que...
I també és evident,
també és
el que
tinc
deia,
mala
no?
sort, perdona, o sigui, crec que ha enganxat 5 anys en què ha passat de tot el pitjor en aquest club, no?
Sí. Bé, i que ara està jugant...
S'ho ha xupat tot.
I que ara està jugant, diguéssim, a la base del quadrat, no? Està jugant a la part endarrerida del quadrat, amb la qual cosa doncs és més difícil que pugui marcar diferències. Home, és evident que dels jugadors no estructurals és el que té més cartell, i per tant és la venda més clara
però,
que
sí,
hi ha.
Però tampoc serà fàcil, perquè ell, clar, com va explicar la Marta Ramon, li queda, com que es va diferir el contracte, molta pasta per cobrar... Sí, sí. I no existeix el cas en la història del futbol, o molt pocs, de jugadors que perdonin diners i que surtin perdent diners.
Està clar. Però també...
Però
jo
pots
crec...
arribar a un pacte amb ell, ha dit, t'ho paguem en els pròxims 4 anys, encara que estiguis a un altre club, com va passar amb Messi, ho ha passat amb altres futbolistes.
Sí, llavors cobraràs el traspàs, però igualment hauràs de...
Sí, hauràs de provisionar...
El que està passant encara amb Messi, Busquets, Mirotic, Alba...
No, jo anava a dir que jo no valoraria De Jong per xuts o assistències, perquè jo entenc que el que ha de fer és una altra funció, que és treure la pilota des del darrere i començar a jugar, però això a vegades tampoc li veus que sigui decisiu en aquesta funció.
Sí, però això jo li
treure-la des del darrere, no?
Jo li podria tolerar, li tolerava a Busquets. O sigui, Busquets xutava molt poc, em posava molt nerviós, perquè no xutava. Sí, sí. Xutava poquíssim. Fins i tot quan...
Perquè no tenia xut.
No, sí que en tenia segurament, però xutava menys del que... Perquè era tan... tenia una visió... tan col·lectiva del joc que sempre arribava allà i la passava. Però és que De Jong està molts graus per sota d'això. I no t'aporta el que t'aportava Busquets, aquells intangibles i aquella...
La lectura del joc, el posicionament...
Jo després de 5 anys, hòstia, ja ho sento, és que em costa moltíssim donar-li més oportunitats.
També és veritat.
Ha de canviar molt radicalment.
És evident que pot donar molt més del que ha donat, però també tinc la sensació que De Jong se li exigeix...
Clar.
Més que altres.
És que l'expectativa era molt alta amb ell.
Ve d'una escola, que és la Cruyff.
Però tornem al primer problema, no? Perquè potser és el seu preu és el preu d'una necessitat en aquell moment del club.
No, i per posició, per... No sé, hauria de... Sí, sí.
I perquè l'Ajax ho va demostrar. Jo crec que l'Ajax, vaja...
L'eliminatòria aquella amb el Madrid de Champions va ser increïble.
I era un jugador amb arribada. En Raül m'ha fet una assistència, m'he emocionat amb aquesta dada.
A veure.
Juguem, va, si em permets. Sí. Quan fa que no xuta De Jong?
Xuta entre els tres pals.
Va dir, xuta entre els tres pals.
Un xut
de De Jong.
Encara que surti... No tinc la imatge de De Jong xutant.
Encara que surti tres pams per sobre la porteria. Un xut, Encara que reboti en un defensa.
Bé, el dia que va marcar el gol.
L'estadística...
El dia que va marcar el gol, no?
No.
Va marcar el gol, va xutar, no?
Quants partits portem a la temporada?
36. Ai, perdó... 37.
37 partits. Doncs fa 15 partits que no xuta.
No, menys.
Menys, eh?
10.
8. Més.
Més de 10.
13.
Hòstia. Bueno, és entre 10 i 15
ja. Ja és un disbarat.
12.
12 partits.
De Jong, encara en semblen pocs.
Ha xutat una vegada l'any 2024.
Ho ha jugat ara...
L'any 2024, en les Palmes Barça... Hi ha una rematada De Jong, a més van entrar els tres pals, com a mínim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partits amb el d'avui l'any 2024. I en els últims 12,
doncs mira,
no hi ha cap xut ni
el
rematada.
El Barça juga a RAC1, fixa-t'hi, i quan torni a xutar...
Home, a partir d'ara, ja et dic ara que és una estadística que no perdré de vista perquè em sembla apassionant.
Clar, i Pedri no està xutant perquè encara no es nota el 100% físicament, i clar, i comences a sumar aquestes situacions i et trobes, què volem?
Avui ha xutat en Pedri, amb l'esquerra.
Sí, i ara es comença...
Que és el punt de marcar.
Amb l'esquerra.
Amb l'esquerra, amb
l'esquerra. 12 minuts i la una. Hem de fer una última pausa i de seguida abordarem quatre coses més a la tertúlia de Champions d'avui. Però m'agradaria saber la teva opinió sobre la dimissió diferida de Xavi. Tu no n'has pogut opinar aquí a RAC1, no? Sobre això que ha passat, que Xavi marxa el 30 de juny?
No.
Què et va semblar? No sé, Raül.
Doncs em va saber molt greu. Em va saber molt greu per ell, perquè jo hi confiava i les explicacions que ell ha donat, diferents versions... una mica d'incoherència entre totes, no sé, no la sensació és que no que s'ha rendit, no? Segurament en contra de la seva voluntat, perquè ella hauria volgut continuar i molts anys, no? I ser un entrenador referent del Barça, però no s'ha vist en cor de millorar el rendiment de l'equip. Segurament no ha estat del tot còmode internament, i tampoc no ha estat còmode amb la pressió externa que ha rebut, que això també ja li passava com a jugador, i jo pensava que això era una cosa que ja tenia superada, però no... Ell també és d'aquí, l'entorn és d'aquí, això segurament fa... ho amplifica tot, sí.
I la solució t'agrada? Això del 30 de juny? És que és estrany, jo no ho havia vist mai, jo no ho recordo.
Sí, però és que tampoc teníem... O sigui, com a club tampoc teníem moltes altres alternatives, perquè les...
Bueno, Luis Enrique ho va anunciar i Guardiola també, és veritat.
No, i Klopp ho acaba de fer, vull dir...
Tuchel
també s'ha anunciat, sí, que plega a final de temporada.
Però eren etapes com diferents, s'havien complert un cicle, s'havien guanyat molt, no sé.
Segurament el que és estrany és que la decisió la prengui l'entrenador de forma unilateral i que el club li accepti. Clar. Normalment és una situació més pactada, no? Però també hi ha la conjuntura econòmica que força el club a haver d'acceptar aquesta situació i a no poder trobar una alternativa. A mi sobretot em sap greu, perquè jo confiava en Xavi. Jo crec que és l'any passat va demostrar-ho, té fusta d'entrenador, segurament encara li falten quilòmetres per recórrer i aprenentatge, i aquest any doncs mira, no ha sabut trobar la tecla, i no sé, s'ha vist com sobrepassat i suposo que ha pensat quina necessitat tinc jo d'estar aquí patint, que la llegenda que sóc del Barça, perquè ho és i sempre ho serà, es vegi afectada, i suposo que ha dit això i ha dit no es plego i no tinc cap, no em fan faltes diners, només tinc a perdre aquí, yeah. I sap greu.
I quedant-se també, jo sincerament crec que la decisió de quedar-se afavoreix més el club que ell. O sigui, ell no té res a guanyar en aquests mesos. Sincerament, crec que una vegada més està fent una cosa que afavoreix més el club que no pas a ell. Crec que aquest és una cosa que s'ha equivocat des de l'inici. Ell, a nivell personal, que ell posant al davant el club abans que ell. Perquè a mi, jo també pateixo per ell, em sap greu per ell. Perquè al final crec que, hosti, cadascú ha de mirar per lo seu, no? Però com a culer, com a barcelonista, li poso davant el club. I aquesta vegada també. Ell no té res a guanyar. Tot el que en aquesta decisió, l'únic que pot guanyar és el Barça, que s'estalvia calés haver de posar un Márquez o algú interí que no aportaria res, s'estalvia soroll, i et quedes amb algú que és això, que és teu, que
fa
una mica de paraigües, que és un ídol.
Jo crec que ell sincerament pensa que el seu anunci podia suposar com un canvi de xip a l'equip.
Jo això no ho entenc.
No, jo crec que ell ho pensa, o ho pensava. No sé si ho estem veient. Estones penso que sí, estones penso que no, però jo crec que ell ho pensa.
I jo crec que aquesta és la reflexió que no se li entén.
I jo crec que també Xavi ha estat víctima de les expectatives, al final. Sí, sí. I del relat que ell...
I el club.
No, del relat que ell ha comprat al club, del relat que tots hem comprat aquesta temporada, que estava per sobre del que hagués estat realista, perquè el relat jo crec que aquest any ha estat mal enfocat. I l'any passat, a l'haver guanyat la Lliga, ens ha ajudat a desenfocar-ho, no? Mm. Si haguéssim fet un relat de... És un any de supervivència, anem a formar els joves, anem a muntar un equip de futur, no ens posem objectius que no puguem assolir, segurament les expectatives haurien estat diferents, la pressió que hagués rebut Xavi hauria estat diferent, interna i externa, i això hauria ajudat a que la temporada fos més còmoda per tots.
7 minuts i la una, avui Xavi, que s'estava menjant molt a gust, a Calzona, se l'estava menjant a la primera part i després se l'ha indisposat una mica a Calzona. Ara,
fer,
ara tornem, sí, havia de fer, ja és la una. S'ha entès, no? Ara
tornem. Sí.
RAC 1.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara. Gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
RAC 1. Tots som 1.
És nit de Champions, el tu diràs. A veure, per rematar la jornada d'avui tens, recordo, les tornades són la setmana del 5 i el 6 de març, aquell dia es resoldran, aquella setmana, aquell dimarts i aquell dimecres, es resoldran el Leipzig-Real Madrid, Madrid-Leipzig al Bernabéu, amb 1-0 de l'anada pels blancs, el City-Copenhagen, amb 1-3 pel City de l'anada, i també aquella setmana del 5 i el 6 de març, el Bayern-Lazio, el Bayern de Múnich ha de remuntar l'1-0 i la Real Societat, Paris Saint-Germain, la Real Societat va amb un 2-0 en contra de l'anada. I la setmana següent, que és el 12 i 13 de març, es resolen el Barça-Nàpoli, l'Arsenal-Porto, l'Atlètic de Madrid-Inter i el Dortmund-PSV Eindhoven. Hola, Gerard Ballera.
Hola.
Avui hi ha hagut sorpresa a Dodragao.
Sí, hi ha hagut sorpresa. Sí, sí, és que sempre he fet la pausa per veure si sonava bé o no, però veig que sí, tenim un tècnic fantàstic i jo sempre deixo aquest mig segon
perquè el micròfon s'activi.
Si, no? Perquè el micròfon s'activi per si de cas. Sí, sí. 1-0, sí, sí, sorpresa. És que estava mirant, l'Arsenal no ha xutat a porteria.
Mira. A Dodragao, eh?
A Dodragao. No ha xutat a porteria i el Porto ha guanyat 1-0 amb un gol de Galeno a l'últim minut de partit. Galeno havia tingut a la primera meitat una doble ocasió que la segona rematada, la primera va al pal, però la segona rematada és més difícil fallar-la canviar-la dins, vull dir que les dues ocasions més clares han estat pel Porto, la del gol i també la de Galeno a la primera meitat. L'Arsenal en alguna jugada aturada sí que ho ha intentat, però poca cosa, ha tingut la pilota l'Arsenal, ha dominat tot el partit, jo crec, però...
Mira, 62-38.
Sí.
A més, estem veient aquí el partit repetit, sí, i només sí, té la pilota l'Arsenal.
Sí. Pel que llegeixo, perquè jo he mirat el partit de cua d'ull, pel que llegeixo en els mitjans portuguesos i anglesos, Pepe, partidàs de Pepe, 41 anys, el jugador més veterà en jugar una eliminatòria de Champions, esclar, traient a l'àrea, encara continua sent un jugador molt aprofitable, amb Conceição, partidàs de Pepe, i Arteta, al final del partit, s'ha queixat una mica perquè ha estat un partit amb moltíssimes faltes, més de 35 faltes en tot el partit, i li han xulat 22 faltes a l'Arsenal. I al final del partit no estava massa content perquè ell creu que els jugadors del Porto han exagerat una mica cada vegada i cada acció amb l'àrbitre, i que això ha fet doncs que els ha tallat una mica el ritme. Tot i això, autocrític, diu que han de millorar i que han de guanyar a casa la setmana que ve, o d'aquí 3 setmanes, a l'Emirates Stadium.
És un equip que està molt ben organitzat defensivament. Ells intenten trencar el ritme tota l'estona. Hi ha hagut com 35 o 37 faltes en tot el partit. Permetre això també no crec que sigui bo. I crec que hi ha coses que hem de fer millor. Juguem a casa, els coneixem i ja sabem què ens espera.
22 faltes l'Arsenal, 14 al Porto. I el Porto defensant-se la majoria del partit. Per tant, em sorprèn aquestes 22 faltes que li han xiulat a l'Arsenal.
12 de març també, el dia del Barça-Nàpols, també a l'Emirates es resol aquest Arsenal-Porto. Un Barça-Porto a quarts sí que el signem, no? Encara que hagi tocat a la fase de grups.
Va dir Xavi, no us en recordeu, va dir Xavi que el Porto seria un equip dur d'arrossegar a la Champions.
Sí.
Que se l'infravalorava potser pel que era, però que és un equip competitiu i el va posar en valor. Ho dic perquè... de moment la Nadal li està donant la raó, veurem què passa a Londres, eh?
Ja veurem, sí, ja, perquè allà allò és una altra història, eh? Allà surten com a avions i a veure què passa. Molt bé, gràcies Ballera. Vinga, fins ara.
Bona nit.
Fins ara. Ahir el Tu Diràs ja explicàvem que aprofitant el partit de Champions, en el dinar de directives Barça-Nàpols d'avui, Laporta i Di Laurentiis, dos presidents una mica d'antes, no?
Superdiscrets, eh?
Presidents d'antes, que els agrada allò dels dinars de directives, que els agrada, i parlar de futbol i debatre.
Menjar doncs, lleuger.
Que segurament es parlaria de la Superliga. El Nàpols va novè, segurament no entrarà a Europa, i per tant, el Barça, que està ficat de ple amb el Real Madrid en aquest projecte de la Superliga, doncs intentaria, per què no, seduir d'alguna manera el Nàpols. I avui hem vist Roger... que el CEO de la Superliga era veient el partit del Diego Armando Maradona.
Sí,
no?
Ha estat presenciant aquest Nàpols-Barça a la llotja de l'estadi, al costat del president Aurelio Di Laurentiis. No ha estat al dinar de directives, no l'ha compartit amb Joan Laporta i el president del Nàpols. Això sí, pel que sabem a RAC1, avui aprofitant que el Barça és un dels impulsors del projecte, el Club Blaugrana i Berna Reinhardt han estat parlant amb el Nàpols sobre el projecte i les opcions que els italians s'hi acabin sumant. Hem de recordar que després de la sentència del mes de desembre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Nàpols es va posicionar a favor de la Superliga, i a més hem de tenir en compte el que tu deies, que tal i com està la classificació de la Sèrie A, que és novè, li podria interessar assegurar-se una plaça en una competició europea, sempre que s'acabi creant, evidentment, aquesta Superliga. En tot cas, no hem d'esperar que ho faci públic o oficial tant el Nàpols com la Superliga, és a dir, el Barça i el Madrid ara mateix oficialment, perquè ara mateix tothom vol ser molt curós per por a les possibles pressions que puguin patir aquests clubs que es manifestin a favor d'aquest projecte per part de la UEFA. En tot cas, la notícia d'avui, aquesta presència del CEO de la Superliga a la llotja del Diego Armando Maradona i aquests contactes perquè el Nàpols es pugui sumar a aquest projecte que encapçalen ara mateix el Barça i el Real Madrid.
A veure si es fa aquest projecte, no sé, la porta l'altre dia estava, era optimista.
Va enumerar molts
clubs i alguns van sortir
a dir que no, però que no, també hem d'entendre que no sabem ara mateix en quin terreny ens movem, si són clubs que estan dient que no per por que la UEFA, mentre no sigui oficial el projecte de la Superliga, pugui prendre alguna represàlia contra ells i prefereixin doncs fer aquest pas, o si realment és que han baixat del vaixell. Què passa amb els clubs anglesos que van entrar, van sortir, però la Superliga manté que encara no han fet oficial la seva sortida? Hi ha tota una nebulosa que hem d'anar descobrint amb el pas dels dies i els mesos per veure fins a quin punt hi ha possibilitats que passi el que deia el president Joan Laporta. Recordem que es faci en un o dos anys, va dir aquí a RAC1.
Sí. És estrany, no sé, eh? Tot plegat és com estrany, misteriós.
Sí, a mi com a projecte m'agrada, però no m'agrada que no hi siguin tots. A mi m'agradaria la Superliga, però amb tots.
A tu t'agradaria, sí, aquest format?
A mi m'agradaria, però amb tots. Si no hi són els anglesos...
I amb mèrits esportius.
Però has vist el nou format de la Champions de l'any que ve i seran tots, sí, i serà una lliga, serà una Superliga.
No, una lliga simètrica.
Què vols dir?
Que no juguen tots contra tots.
No, jugaràs cada any amb 8 equips, 4 a casa i 4 fora.
La Superliga jugues tots contra tots, anada i tornada.
Ja, en diferents categories.
És una lliga, allò sí que és una lliga. La Champions de l'any que ve és una lliga simètrica que m'hi he de trobar. O sigui, a priori no és el format que més m'agrada. Segurament després ens agradarà i serà superemocionant i allò, una classificació de 36 i ho has de fer fatal per no passar a la...
Passant 24.
Has de quedar del 25 al 36 per no passar la fase de grups o jugar al play-off o al play-in, no? Abans del... de vuitens. Però la Superliga com a projecte, a banda de que reparteixen molts diners i en clau Barça, això ens interessava molt, ens interessa molt, perquè anem peixos.
I que és gratis.
És gratis.
Sí, clar, després hi ha el projecte audiovisual vinculat a la Superliga, és una mica la xocolata del lloro, eh? No sé, això s'hauria de veure també.
Jo crec
que és molt difícil que ho aconsegueixin, crec que és molt difícil. No sé, no sé que tinguin algun roc a la faixa... No, o un cop amagat,
que tu estiguis disposat a començar sense tots.
El que no m'agradaria és que es trenqués,
que fa pinta,
no? El futbol europeu com es va trencar el bàsquet europeu a l'any 2000, quan es va formar l'Eurolliga, uns es van quedar a la Superliga, que després, veus, al final tots han acabat a l'Eurolliga. O sigui, allò que va muntar la FIBA...
ara té competicions secundàries, la Champions League FIBA que va jugar al Manresa...
Sí, la Superliga, al final, el que vol aconseguir és el que va fer l'Eurolliga fa 25 anys.
Però tot és qüestió de calés.
Sí.
Els clubs només volen més calés per ells.
I en aquests... Sí, l'Eurolliga tampoc és que reparteixin molts calés, però com a mínim els clubs tenen el poder i no han de confiar en muntar una competició a través d'un intermediari, que era la FIBA, i en el cas de futbol és la UEFA, que es queda, evidentment, part del pastís. Això és el que està passant.
Jo crec, Raül, que estan disposats, tu que deies, a veure qui entra i qui no, que estan disposats a començar sense equips. És a dir, tu,
sí.
Quina és la reflexió que feia Joan Laporta?
El president Laporta ho va dir aquí.
Me la repampinfla, que no hi siguin els clubs de la Premier. És a dir, començaríem aquests i al final, quan us quedeu sols, ja vindreu al final.
També va mentir ara sobre l'Olímpic de Marsella.
S'ha de veure...
És un pols.
Que hi ha de farol i que,
és un pols,
i que no,
clar,
evidentment.
Això, de moment diu, no, l'Olímpic de Marsella també el tenim, i al cap de dues hores
tampoc
el desmenteixen.
Tampoc hi ha el Bayern.
Però no saps d'anar si aquests
tampoc
clubs...
Tampoc hi ha el Paris Saint-Germain.
Si aquests clubs diuen que no públicament... Per
ja, ja, i per darrere estan...
A que no estigui muntat encara i mentrestant pugui rebre alguna...
Sí, sí.
No saps si... Que potser sí, que potser no hi són, però et mous en aquesta incertesa. Ara sí,
és un pols aquí per més, no?
Sí.
Si els anglesos sense el Barça i el Madrid... o el Barça de Madrid sense els anglesos, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich...
I hem de saber qui s'hi ha sumat de veritat, que és el que no sabem. O sigui, el president Laporta, tota aquella llista realment hi són, no?
A tu t'agrada, Dalmas?
A mi és una idea que m'agrada, sí, però vaja, clar, d'alguna manera és experimental i, com deia el Raül, ens hem de trobar, no? Però clar, és que és imprescindible que hi siguin tots, o gairebé tots, no? És a dir, sense els anglesos, doncs, diguéssim que... perd una mica el seu sentit, veurem com acaba, però com a idea a mi és una cosa que a priori, tant per competició com per el, com es reparteix els diners, em sembla que és bona.
Molt bé, doncs mira, ara parlem d'una altra Superliga que comença aquesta matinada. Sé que tens ganes d'anar-la a veure, així que et deixo marxar a veure l'inici de la MLS, Molló.
Ah, home!
Sí, que ara arrenca, amb l'Inter de Miami, debutant.
No te'n recordaves.
Inaugural, no? Sí.
Però on es veu, sap, això? Això ho controles?
Apple TV.
A tot el món.
A tot el món.
Ha estat pioner, tant Apple TV com la MLS. És la primera property, la primera lliga que ven els drets worldwide a una plataforma.
Sí.
I es veu a tot el món només a Apple TV Plus. No ha fraccionat els drets país per país per treure més pasta, sinó que ha dit prefereixo l'exposició que em dona i el prestigi d'associar-me a una marca com Apple i Apple TV Plus. I t'has de subscriure no només a Apple TV Plus, sinó has de comprar el League Pass de la MLS, que es paga a part.
D'aquí 50...
Jo tinc, per fet.
54 minuts. Et dono 54
minuts. Tinc 54 minuts per abonar-me.
Doncs vinga.
Que vagi bé.
Adéu, Molló, gràcies. Adéu, una abraçada. El Jaume Molló, que porta unes quantes hores a l'estudi, el deixem anar a descansar, ara perquè ara...
Ens preguntaràs què ens semblaria si el Barça hagués tingut Messi avui a...
No, però crec que és destacable, com a mínim, que la gent que li agrada el futbol ho sàpiga, que aquesta matinada, d'aquí 53 minuts, torna a la MLS i, per tant, tornarà a jugar Messi un partit oficial. Hola, Oriol Jové.
Hola. És titular, a Messi.
A més, ja?
Sí. Acaba de sortir l'11 de l'Inter Miami fa 3 minuts. És titular Messi.
Agafa allò, que mullo, que vinc.
És titular Luis Suárez,
sí,
que debuta amb els del Tata Martino. És titular Busquets.
Oh.
I és titular Jordi Alba. Hòstia, per primera vegada coincideixen els 4.
Juga al Barça de Miami.
Los 4 magníficos.
Contra qui juguen?
Això Real Salt Lake.
Hòstia, el Real, és que clar, debuten
del
contra
Salt
el Real.
Del Salt Lake City.
Real Salt Lake.
Les dues, allà seran...
Juguen Real pel Madrid, eh?
Sí. Es diuen Real Salt Lake pel Madrid.
Sí, Madrid, que té... És un clàssic, gairebé. No?
És que... Sí, digues.
Partit de la màxima.
A les 8 del vespre, hora local, les 2, hora catalana, com dèiem, per Apple TV, és el partit inaugural d'aquesta MLS i serà la primera, lògicament, que començarà amb Messi des de la primera jornada. L'any passat, l'arribada de Messi, Busquets i companyia va ser amb la Lliga ja avançada. L'equip va acabar penúltim de la Conferència Est. Aquesta temporada... He de dir que, segons diuen els experts, Inter Miami no està entre els favorits.
No?
La Conferència Est, segons llegia...
Perquè juguen, els altres de l'equip són coixos o com va la cosa?
Segons llegia en un reportatge que ha fet ESPN, amb entesos en la matèria, l'equip favorit de la Conferència Est és Columbus Crew.
Silenci.
Que ho sapigueu.
Val. No, és que no conec Columbus Crew, no conec.
Està decidint fer-se abonat, etc.
Bé, tenim per allà l'Andreu Fontàs, no?, a Kansas.
Els que juguin contra aquest equip ho tenen...
Cru.
Cru.
Sí, sí. Contra Columbus. Molt bé. Algun comentari ho seguireu, no? Us fa gràcia?
No, estic pensant que jo tinc el TV Plus, però clar, he de pagar
el
això del
League Pass.
Sí, League Pass. I quan val això?
No, és barat el League Pass.
12-14. No, no, no és, no és tan barat, 12-14 euros al mes.
Per veure Messi?
Sí, perquè t'ofereixen a més...
Home, per veure Messi jo...
No, per veure tots els partits de la MLS i a més contingut addicional...
Diguéssim que droga dura no...
A mi m'interessa més com a fenomen de creixement i com els americans faran créixer la lliga de futbol que com els partits en si. O sigui, m'interessa més tot l'embolcall i com...
A què et refereixen? El show?
No, la MLS, el soccer als Estats Units, va creixent a poc, amb una velocitat molt sostinguda, i la MLS ha fet un pla estratègic i van molt a poc a poc.
És que el soccer bo als Estats Units és el femení. Sí.
Correcte, li porta anys d'avantatge, però el soccer masculí, amb l'horitzó a més del Mundial 2026 als Estats Units...
Tenen la Copa Amèrica aquest estiu, ja que
la Copa Amèrica, tenen el Mundial Miami, masculí, justament. És possible que tinguin el femení el 27, sí, això ho sabrem d'aquí uns mesos, tenen el Mundial de Clubs l'any que ve, és a dir, l'aposta dels Estats Units pel futbol és indiscutible, i està creixent, el femení ja està consolidat, i el masculí està creixent.
Però, perquè jo ho entenc...
I m'interessa molt com fan créixer el futbol allà.
Tu que treballes a Never Say Never, no? NSN, que és una empresa, no? Allà, sí. que toqueu també aquest business que hi ha al voltant del món de l'esport i del futbol. Sí. Què t'interessa? El show que hi ha al voltant de l'estadi? El que faran a dins l'estadi, els descansos, espectacles?
No, m'interessa com faran que el futbol guanyi quota de mercat als Estats Units, on la NFL és el número 1, la NBA i el béisbol estan jugant-se el 2 i el 3, hi ha la lliga d'hoquei gel, hi ha esports amb molt de nínxol i el futbol s'està fent un forat. A poc, l'arribada de Messi respon a això també, a una aposta no només d'Inter Miami, sinó de la MLS com a lliga per intentar fer més popular el futbol allà, i Adidas hi ha posat el seu granet de sorra perquè hi ha un mercat per conquerir, Apple TV Plus també hi aposta i paga 250 milions de dòlars cada temporada pels drets de la MLS, que és el rècord que ha aconseguit la MLS. Avui tot va creixent, els patrocinadors es van interessant, els estadis cada cop són més grans, els fans van creixent, tot va creixent, i els americans venent pollinos són les millors.
Sí, i fent show ni t'explico.
I per tant crec que la MLS és un producte en creixement, i això és el que més m'interessa, no tant el futbol, perquè el futbol bo ja el tenim aquí.
O sigui, el punt nostàlgic de veure Messi, Suárez, Busquets i Alba un altre cop passant-se la pilota, no us emociona ja, això?
Bah, per mi això serà una patxanga, vull dir. No. Jo crec que encara no tenen... A més, ells fan el sistema del... fan el sistema del draft, fan la lliga regular, fan els play-off, sí. Després fan una cosa molt xula, que és jugant una competició a mitges amb la lliga mexicana.
Sí, la Copa MX sí. Aquesta, sí.
Vull dir, fan coses, fan un All-Star amb habilitats, com a la NBA, com a la NFL, també ho fan al futbol. O sigui, és
show business.
Soccer, sí. Soccer a l'estil americà. Llavors això és el que més m'interessa d'aquesta competició.
Està ben vist. Molt bé.
Sí. Ara, de moment no pago, el League Pass, entre altres coses, perquè no tinc temps de veure partits i menys de matinada.
Ara, aquí està el temps, que el temps és limitat, no? A mi sí que em farà gràcia veure'n algun, però limitat.
Highlights, per exemple, no? Bons resums quan et llevis. A mi m'agrada això, highlights. A veure
si Busquets xuta més que Frenkie de Jong.
A veure, n'estarem pendents. Una qüestió més futbolística, i a més crec que segur que la comentareu. Montse Tomé.
Ai, no.
Té 24 hores per decidir si compta o no amb Alexia Putellas perquè jugui amb la selecció espanyola a aquestes semifinals de la Nations aquest divendres contra els Països Baixos.
Sí, demà a la mitjanit acaba el termini que fixa la UEFA per inscriure la convocatòria definitiva per aquest partit, tot i que fins al matí següent, fins al mateix divendres, no està previst que sigui pública. I, vaja, a aquesta hora l'últim que sabem és que la seleccionadora no ha descartat que Alexia hi sigui, i fins i tot que pugui tenir minuts. Recordem que ahir en una entrevista a Televisió Espanyola Montse Tomé deia que hi havia la previsió que pogués estar al camp, tot i que fa 3 mesos que Alexia es va lesionar i que encara, a dia d'avui, no ha fet ni un sol entrenament amb el Barça. Avui ja ha tornat a haver sessió. Alexia continua treballant a un ritme diferent al de la resta de les seves companyes i queda només un entrenament, el de demà a la tarda, a 6:15, abans roda de premsa de la seleccionadora i d'una jugadora. Evidentment, moltes preguntes seran per la situació de la capitana del Barça. Veurem què diu Tomé i si dona alguna pista de quines seran les dues jugadores descartades.
Déu-n'hi-do aquest incendi que hi ha ara mateix entre el Barça, Alexia, la seva renovació, la Federació Espanyola pel mig, Montse Tomé dient ahir jugarà, el seu entorn ens diu que la idea és que vagi a fer pinya i a seguir la recuperació.
Montse Tomé fuma, val?
amb pipa.
No diré res més.
Sí, fuma amb pipa.
És que...
Ja, però per què genera aquest incendi? Quan el Barça es molesta perquè no vol que marxi, però ens diuen que marxarà i que ella serà molt curosa en fer
perquè
pinya...
Perquè va d'incendi en incendi, aquesta senyora no té res al cap, o està molt mal assessorada, o és una... De veritat, si va començar així la seva curta trajectòria a la selecció, generar un incendi, inventant-se, o sigui, obligant uns futbolistes a una convocatòria, inventant-se que havia parlat amb elles, és capaç de qualsevol cosa, o sigui, a mi no em sorprèn res. Però fuma. Alexia Putellas no jugarà ni un minut aquest divendres. No jugarà.
Perquè
no
la jugadora, jugarà. Perquè la jugadora
perquè no pot jugar.
És conscient que no pot jugar encara i ha de seguir amb el pla de recuperació que està fent el Barça. No? Val.
Que...
Em deixes més tranquil·la, també. El seu
però
entorn
no
ens ho havia
entenc,
dit, però...
Jo tampoc, perquè ahir diu que cuenten con ella per estar en el campo. Però vostè fuma. És que ja està. Que la diria més grossa.
Que també és una manera estranya de dir-ho, eh?
Sí.
Per estar en el campo. Què vol dir?
Vull
per estar
pensar
en el campo
que és estratègic.
Que es
vull pensar no, que és per enganyar Països Baixos. Enganyar,
perquè normalment tu dius està però... per a jugar uns minuts, o sigui, però per estar en el campo... No? És com una expressió sí, una
però hi ha les ganes de generar polèmica, també.
Sí és
però
això.
Que pot ser? No, és que vaig dir que estaria al camp, que ens acompanyaria, que faria pinya al vestidor, i que si juga ja ho havies dit, no sé, tot una mica... Però això, que diu l'Aleix, també.
I
el seu entorn
en
que diu és que no jugarà. Que
el seu entorn és que no jugarà, i el Barça està a l'expectativa.
En cap cas és una estira i arronsa d'Alexia cap al Barça, o un pols, o un... Re d'això.
Però el Barça està molestos, amb el que ha passat.
Normal, lògic, que tu vulguis protegir la teva jugadora i dir, tenir-la entre cotons, això és normal, jo entenc això, el Barça l'entenc.
Vull dir que no ha agradat que Alexia forcés per darrere per anar a la selecció a fer pinya. Vull dir que no sé si la jugadora aquí també s'ha equivocat o no, de dir, si no jugaràs, o pactes amb el Barça que vas a fer pinya, o si no, si el club no vol que hi vagi, doncs t'esperes i a la següent convocatòria ja aniràs, no? Vull dir que es pot llegir de les dues maneres.
Ella havia parlat amb la seleccionadora i el dia abans que donessin la llista parla amb el club per dir és possible que el cridin per comunicar-ho al club.
Ja, però el club no volia. I de
el
fet
club
el
no
club
volia,
havia
no,
enviat
no.
els informes mèdics a la federació per dir no me la convoqueu. Que
el club no volia perquè el club ja ha tingut situacions anteriors, l'última amb Irene Paredes, en què no hi ha hagut comunicació, no s'han entès. Per exemple, Irene va jugar quan no havia de jugar amb la selecció espanyola a l'última convocatòria i el club... Com que no se'n refia de la federació, perquè no hi ha hagut aquesta comunicació, no hi ha hagut aquest respecte, i al final el que fa la federació és sempre posar les jugadores entre l'espasa i la paret. Ah, que decideixin elles. Nosaltres el club no vol que trigui la jugadora. I per tant les estàs posant sempre en una situació tensa, i en aquest cas jo també entenc que Alexia Putellas volgués ser en un dia tan important...
Sí.
Ja no per l'equip, i per ella, que t'està jugant una classificació pels Jocs Olímpics.
Per primer cop a la història, això és veritat.
Compte.
Sí, això ho entenc. Divendres és el partit, a la Cartuja de Sevilla. Demà parla Montse Tomé, a veure si aclareix o
que s'ho estalvia,
posa llum una mica a tot això que ha passat a les últimes hores. Parlant de seleccions espanyoles, ha arribat el dia. Hola, Damià López.
Hola, Aleix.
Ricky Rubio demà tornarà a jugar a bàsquet a nivell professional.
Sí, demà partit classificatori per l'Eurobàsquet 2025, Espanya-Letònia-Saragossa, un partit que disputarà Ricky Rubio. 10 mesos després, Ricky ha estat fora de les pistes durant tot aquest període de temps per cuidar la seva salut mental, i el vas explicar per què ha decidit reaparèixer amb la selecció espanyola.
Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, fue donde lo dejé, y así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia.
Són declaracions als canals de la Federació Espanyola de Bàsquet. El base del Masnou expressa així la seva felicitat pel retorn.
La verdad es que se echaba de menos. El ambiente que hay es espectacular, y además pues vienen jóvenes con mucho talento y con ganas también de enseñar un poco todo, y es espectacular.
Finalment, Ricky explica que sempre s'ha sentit acompanyat en el procés de recuperar-se.
La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto la selección como en Cleveland en su momento y en el baloncesto, el mundo del baloncesto en general, y eso me ha ayudado muchísimo también a un momento tan duro.
Ricky jugarà ara 2 partits amb Espanya i si tot va bé tornarà amb el Barça l'1 de març contra el Mónaco en partit d'Eurolliga. Per cert que la llista inicial de Sergio Scariolo pels 2 partits que té ara Espanya era de 14 jugadors, avui s'ha fet pública la llista de 12 sense Rudy Fernández, tocat físicament, ni Jaime Fernández, que són els 2 descartats. El Barça porta 3 jugadors, el propi Ricky Rubio, a més de Darío Brizuela i Joel Parra.
Què et sembla, Raúl, tu que la seguit, que vas narrar aquella final de l'Eurolliga el 2010 amb Ric i el Barça, no? Quan estaves aquí a RAC1,
sí, sí, amb el Mundet allà a París.
Sí. Sí, sí.
Doncs em sembla una grandíssima notícia, primer per ell, a nivell personal, me n'alegro moltíssim, que estigui recuperat, tan recuperat com que ja pot tornar a jugar a bàsquet. Això és el més important. I després, en clau Barça, doncs em sembla també una magnífica notícia, si s'acaba confirmant que també juga al Barça, perquè...
L'1 de març, en principi, quan torni de la selecció, pot jugar al Barça Mònaco, ens va dir l'Àlex Abrines.
Jo crec que pot ser la peça que faci pujar a un nivell a l'equip de Grimau, que jo crec que ha anat de menys a més durant la temporada, que cada cop està més sòlid, que ja competeix contra el millor equip d'Europa, que és el Real Madrid, i crec, sospito, que Ricky Rubio, tant de bo no m'equivoqui, pot fer amb el Barça el que ha fet Facundo Campazzo amb el Madrid, que era un equip ja guanyador de l'Eurolliga, i li ha pujat el nivell, jugant molt millor aquest any al Madrid que l'any passat. És un equip millor, i l'any passat va guanyar l'Eurolliga. Doncs espero que Ricky, tant de bo, pugui fer això amb el Barça, també pujar el nivell i que puguem competir amb el Madrid tant la Lliga CB com l'Eurolliga, perquè crec que aquest any podria ser tranquil·lament que la final de l'Eurolliga, si el quadre ho permet, fos Barça-Madrid, i la final de la CB serà Barça-Madrid, si l'Unicaja també ho permet.
Sí. L'altre dia li va competir la final de Copa, però no sé si Enrique canviarà o no, però la sensació és que el Madrid continua un punt per sobre del,
sí,
del Barça.
Sí, però jo crec que Enrique s'iguala molt.
Sí, canviarà, home.
Pot igualar.
Canviarà, perquè és que el,
és
cas,
un talent.
Sí, el cas de Campazzo, el Madrid era un molt bon equip de solistes, però que els hi faltava una figura de realment d'un base, que en un moment donat et pugui fer el que Enrique, que és deixar-te sol a Jabari Parker, si té un sol alliberat, un tir alliberat, i aquesta qualitat, per exemple, Satoranski i la Provitola, que tenen altres talents, doncs aquesta qualitat de base total que té Ricky Rubio no la té ningú. Aleshores, és evident que el salt de qualitat serà espectacular.
És un base que fa jugar millor els altres, com Campazzo.
Sens dubte. Sens dubte. No, hi ha moltes situacions en el joc del Barça que jugadors exteriors amb molt talent moltes vegades s'han de fabricar ells mateixos les seves pròpies jugades, i Ricky Rubio el que fa és com el jugador que deixa el davanter sol. És que Ricky Rubio t'ho fa, és tan imprevisible que no saps si entrarà, si la doblada acaba fora, si li donarà a Willy Hernán Gómez. És que jo crec que realment ara també és perillós crear expectatives tan altes, però crec que no exagerem si diem que ell, basquetbolísticament parlant, fa entrar no només el Barça, l'equip al que jugué una altra dimensió. Hem de recordar que és un jugador que no és que hagi jugat a NBA, és que allà on ha estat, Utah, Minnesota, Cleveland, Phoenix, etc., ha triomfat. Deixa gran record, estem parlant de la NBA i jo crec que físicament ho veurem, però Ricky no ha entrat en el seu declivi, està en un bon moment.
Tot el
no? MVP del penúltim mundial, no?
Sí, sí. I a mi em fa molta il·lusió sentir-lo amb aquesta alegria, no? Amb aquesta il·lusió que desprèn aquestes paraules. És la primera vegada que el sentim en aquestes declaracions dels canals de la Federació Espanyola de Bàsquet. M'ha fet molta il·lusió sentir-lo, no? Il·lusionat de tornar a jugar a bàsquet després d'aquest procés que ha hagut de passar i que el va apartar, no? Del bàsquet just abans de començar un mundial. Demà, de fet, serem a Saragossa amb el Dani Aguilar, pendent d'aquest moment. No, de com el rep al pavelló, deu ser el Príncipe Felipe, no?
Sí.
Saragossa. Sí o no?
Clar. Ja. Sí, sí, partits de bàsquet, d'en vol i bons concerts també
faran allà. Saragossa delícies i...
No, però... Sí, perquè a Romareda ja no.
Demà hi serem, perquè jo crec que és un dia important, no? Un dels millors bases catalans de la història del bàsquet, que després de superar un procés molt complicat personal, doncs ha decidit tornar a jugar al màxim nivell i demà crec que és un dia important. I serem en directe amb el Dani Aguilar i demà durant el Tu Diràs us explicarem com l'han rebut i com ho ha fet, i a veure si després del partit té ganes de parlar com avui i explicar-nos les seves sensacions. Ens queda una veu més. Dami, per cert, demà tenim una altra cita important de bàsquet.
Sí, sí, l'Uni Girona, que juga a Fontejau als quarts de final de l'Eurocup femenina contra el Galatasaray. No queden entrades, s'han esgotat les localitats per veure aquest partidàs que començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
Molt bé, demà estarem pendents també. Gràcies, Dami.
Perfecte, fins ara.
Vinga, fins ara. Ens queda una veu més i us deixo marxar. Juan Carlos Unzué. Aquest matí el Basté ha parlat amb ell sobre la sessió d'ahir al Congrés en la que els malalts d'ELA van demanar que s'acceleri l'aprovació de la llei que els ha de permetre rebre ajudes. Un dels grans moments va ser el seu discurs, no? Va fer el salamà als diputats que eren allà presents, només eren 5. Avui ha explicat una mica com va anar.
Sí, un fet que, com és evident, que només hi haguessin 5 diputats, va decebre profundament Juan Carlos Unzué.
Nosotros íbamos allí para que nos escuchasen y yo diría incluso para que nos viesen, ¿no? Porque las cosas, cuando uno las escucha, no es lo mismo que cuando uno las ve, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, claro, ver allí que solamente había, pues en un momento de la jornada, cinco diputados, pues fue un poco decepcionante.
La cosa pro Aleix no acaba aquí.
Nadie se disculpó. Cerró el acto el ministro de Servicios Sociales. En la última mesa hubo representación de cinco personas que eran parte de la jornada, pero claro, el resto de experiencias que contamos los afectados en las primeras tres horas, solamente creo que una diputada fue la única que estuvo desde el primer minuto hasta el último.
És a dir, que només una diputada va seguir la sessió completa.
Ahir teníem interrogants, i com que ens agrada fer bé les coses, avui, Roger, hem intentat resoldre el per què si hi ha 350 diputats al Congrés dels Diputats només n'hi van anar 5, per què se'n va quedar un, això es pot fer, no es pot fer...
Si aquest maloc ens obria una mica l'Ernest Folk,
i
hem trucat al gran expert que tenim a RAC1, un dels grans experts, com és el gran Jordi Armenteres, per fer-li aquesta consulta, i ens ha donat la resposta. Els 350 diputats del Congrés podien haver assistit, si haguéssim volgut, a aquesta sessió parlamentària. En funció dels qui confirmen la seva assistència, s'escull una sala, així que si haguessin estat més, s'hauria fet en una sala més gran de les moltes que té el Congrés. L'Armenteres m'ha remarcat que no va ser que fessin el buit a Unzué i als malalts de l'ELA, sinó que aquestes xifres, lamentablement, són habituals en moltes d'aquestes sessions, però que, posats a haver-hi anat, haguessin pogut anar, els 350 ja estaven convidats, i en funció d'això s'escull quin és l'escenari on es fa aquesta...
O sigui, al Congrés hi ha sales per 25 persones, 50, 200 o 1.000 o 3...
Mai, per exemple, just al costat d'aquella sala n'hi ha una per 200 persones. Si haguessin dit 100 que hi volien anar, ja entenem que no hi aniran els 350, però si haguessin estat 100, doncs haguessin escollit una sala més gran. En total van ser 5. I van escollir 5 dels diputats. Després la sala estava molt plena perquè hi havia molts representants d'aquestes organitzacions, família dels malalts d'ELA, que són els que van omplir aquesta sala. Però per poder-hi anar, els 350 tenien la possibilitat d'anar-hi, van ser-hi 5, i un, com deia Juan Carlos Unzué, només va seguir tota la sessió parlamentària completa, on van explicar-se i demanar que s'aprovés, si us plau, aquesta llei perquè els malalts d'ELA puguin rebre ajudes. També ha insistit Juan Carlos Unzué que s'acceleri aquesta aprovació per evitar que totes i tots els afectats de l'ELA, tots els malalts, hagin de sentir que són una càrrega econòmica inassumible per les seves famílies, perquè és com una segona condemna més enllà de la malaltia.
Res més a dir. Bueno, no sé si voleu afegir.
El puto amo, Juan Carlos Unzué, ens dona una lliçó de vida cada dia, una lliçó de vida i una lliçó de com enfilar el camí cap a la mort, que al final és el que està fent Juan Carlos Unzué, i una vergonya que els representants polítics no escoltessin en bloc, en massa, doncs les demandes d'aquest col·lectiu.
El que passa és que he llegit avui que... era un fil de Twitter molt llarg d'un tio que sabia molt bé exactament tota aquesta normativa, i explicar alguna cosa que em fa entendre per què hi havia tan poca gent, com per exemple deia que en aquesta comissió, per exemple, no hi pintaven res, per exemple, doncs un responsable d'agricultura o de ramaderia, o sigui, que els que poden ajudar en la ELA
o a l'aprovació de la llei,
no són tants,
ja t'entenc, però eren pocs, sí, no?
Sí.
Un, seguint-ho tot, un.
Sí, sí, que és la Pilar Calvo, de fet. Crec que era la Pilar Calvo, que hi és pel grup mixte. Bé, avui explicava com... Hi ha més detalls de per què no, només n'hi havia cinc. O sigui, no, ni ho accepto ni ho justifico, però sí que deia que realment no era útil que hi anessin... Que hi hagués molt volum, no hagués volgut dir que se li tenia més respecte a aquesta problemàtica. Potser 5 és un extrem, però explicava bastant ben explicat això. Passa que ara no us puc donar els detalls perquè era molt llarg el fil en què ho explicava.
Bé, tan dur, tan real i tan cruel com ho ha dit el Raül, tota la feinada que està fent i el llegat que està deixant.
El problema és que la presència d'aquests diputats ja és al final de tot aquest procés, no? Perquè és una llei que no avança, que ha estat bloquejada, i que ella queda més, és a dir, que no hi hagi interessos polítics en una qüestió tan delicada com és la supervivència i la dignitat, sobretot, d'aquests malalts, encapçalant-ho el Juan Carlos Unzué, que em sembla espectacular el que està fent, i a més... Com ella, a mi em sap greu també que ell sempre carrega gairebé contra ell mateix per les possibilitats econòmiques que ell té,
sí,
i que no tenen la resta. És a dir, que, és a dir, ell s'ho ha guanyat i té aquesta vida i per sort la podrà acabar de la millor manera, però
més enllà d'això, encara està lluitant pels qui no tenen aquesta sort, i encara a vegades, hosti, crec que carrega una mica o que es flagela una mica per aquesta qüestió, no? És a dir que...
Tant de bo ho aconsegueixi. Sí, home, sí, ho seguirem, a veure si s'aprova aquesta llei pels efectes de l'ELA. Gràcies a Peres.
De res, bona nit.
I gràcies també a la Danae Boronat, al Raül Llimós i a l'Àlex Dalmas. Magnífica tertúlia Champions, magnífica.
Quin dia ens retrobem?
Dimarts 12 de març. Dimarts 12 de març. Tant de bo sigui una gran nit europea pel Barça, classificats pels quarts de final. Jugarem el qui vols, qui no vol, Raül.
Ah, fantàstic.
Es mereix una gran nit, aquesta tertúlia, no? Que no n'ha tingut gaire.
Sí, sí, és veritat.
S'ho mereix.
De fet, des que tinc el privilegi...
És la primera ronda, no, que fem?
Sí. Perquè des que tinc el privilegi de presentar el Tu Diràs... No,
de Champions, vull dir.
Només hi ha hagut una eliminatòria de 8 anys, que va ser la del PSG. Uh-huh. Entre Ronald Koeman i Xavi, que la van jugar un l'anada i l'altre la tornada, no? No, era Xavi ja. Era Xavi l'entrenador, sí, que havien fet fora el Koeman. Però que no va anar bé.
No, diria que era Koeman. 1-1, eh?
Era 1-1, no? Sí. Ho dic bé, no? Pot ser? Sí. No sé. Ara no me'n recordo.
Koeman segur. Bé, ja ho mirarem, tu. El dia 12 responem.
Era què?
Jo crec que és
Koeman les dues. Sí, perquè després comença que arriba a la porta mitja temporada. Sí, després l'aguanta encara la segona.
És 1-4 al Camp Nou.
Era Koeman les dues perquè Xavi ha jugat avui la primera eliminatòria de Champions.
No, 1-4 al Camp Nou i...
I 1-1 allà.
1-1 allà,
sí. Adéu, amics. Vinga, gràcies. Adéu. Dos quarts de dues. Ens actualitzarem amb els companys de serveis informatius abans de marxar. Hola, Agustí Serrat, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques a aquesta hora?
Doncs que el jutge Manuel García Castellón ha demanat als fiscals del Tribunal Suprem que li donin l'informe que van redactar la gran majoria en què sostenen que Carles Puigdemont era el líder de Tsunami Democràtic i que va cometre delictes de terrorisme. Segons explica el Nacional, la intenció del magistrat és enviar aquest text al govern suís que, recordem, fa uns dies es va negar a localitzar Marta Rovira perquè considera que no tenia res a veure amb Tsunami i que estava clar que no havia comès cap delicte de terrorisme. La petició de García Castellón al Suprem és insòlita, perquè l'informe vinculant no és el d'aquests fiscals, sinó que serà el que faci el fiscal general de l'Estat i que tot apunta que podria ser contrari a la investigació per terrorisme. Més coses, l'Audiència de Barcelona farà pública aquest dijous la sentència del judici de Dani Alves. El tribunal que l'ha jutjat ha citat totes les parts a les 10 del matí per donar la seva resolució. I serà el futbolista, que recordem que està empresonat a Brians 2 des del gener de l'any passat, i també la fiscal i l'advocada de la víctima, que fa d'acusació particular. Ara bé, la notificació no es farà en públic, per tant, no hi haurà premsa a l'interior de l'edifici de l'audiència. Alves s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó per l'agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Al Regne Unit, el Tribunal Superior de Londres ja delibera sobre l'extradició de Julian Assange als Estats Units, després de 2 dies d'audiències en què hi han participat tant la defensa com la fiscalia britànica i l'acusació dels Estats Units. Aquest dimecres, els dos magistrats encarregats del cas l'han deixat vist per sentència. Recordem que Assange, els nord-americans el volen jutjar per haver filtrat documents secrets que revelaven crims de guerra de l'exèrcit dels Estats Units a l'Iraq i l'Afganistan. I un últim apunt, perquè s'ha detectat un nou brot de tos ferina a Catalunya, ara a Terrassa. El Departament de Salut confirma que n'ha diagnosticat uns 200 casos a 12 escoles diferents. Tots, això sí, són lleus. Aquesta malaltia infecciosa ha tornat amb força després de la pandèmia. En el que portem d'any s'han registrat, si fa no fa, els mateixos casos que en tot l'any passat.
Déu-n'hi-do, estarem pendents. Gràcies, Agustí.
A tu.
I abans de tancar el Tu Diràs, les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Rubén Pérez. Hola, Rubén.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Què diu la premsa aquest dijous?
Doncs Mundo Deportivo parla de poc premi per al Barça a Nàpols. Els culers firmen un empat que per ocasions i domini hauria de ser una victòria. Esport parla d'un pas endavant del Barça amb una foto de la celebració de Lewandowski. A més, dedica un espai a la part inferior al retorn de Ricky Rubio, que jugarà aquest dijous amb la selecció espanyola contra Letònia. L'Esportiu titula Mal ha guanyat amb una foto de Pedri. El Barça millora i fa una primera part esperançadora, però perd control i energia després del 0-1 i el Nàpols entén prou amb un xut entre els tres pals per dur l'eliminatòria ben oberta a Montjuïc. I a Madrid, Marca obre amb El Barça le faltó colmillo i el joc de paraules Ruki Rubio. D'altra banda, l'has destaca més el tret d'imatge d'Mbappé que la jornada de Champions amb el titular La imagen és la clave, amb una fotografia gegant del futbolista francès.
M'ha agradat això de Ruki Rubio, com si fos un jove debutant. Redebutant, demà amb la selecció espanyola. Demà serem a Saragossa, insisteixo, veient el seu redebut. Gràcies, Rubén.
Bona nit, Aleix.
Adéu. Per cert, demà també tenim Champions d'handbol al Palau. Barça-Porto a 8:45 del vespre. Si guanya l'equip de Carlos Ortega i el vespre, en un altre dels partits del grup, no guanya contra el GOG danès, matemàticament el Barça serà equip de quarts de final, sense haver de passar pels vuitens. Si no, encara tindria alguna oportunitat de tancar-ho en les pròximes jornades que queden d'aquesta fase de grups. Però partit important demà, Barça-Porto, també n'estarem pendents, el tu diràs. Ho deixem aquí. Gràcies al Víctor Valero a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Ha estat nit de Champions, nit llarga de ràdio i demà hi tornarem. A partir de quarts d'11. Demà, per cert, reunió del Consell del Tu Diràs. Reunió extraordinària dels nostres consellers de capçalera, Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, i Antoni Bassas, per analitzar aquesta anada dels vuitens de final de la Champions. I després tertúlia, amb el Poqui, amb la Maria, amb l'Anaïs, i també vindrà el Marc Guillén per posar-hi un zoom futbolístic a tot el que ha passat avui al Diego Armando Maradona. Demà us esperem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.